Spock, los turbojets.
Si conecto los turbojets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble.
¡Conecte los turbojets!
¡Baje inmediatamente!
Me temo que me he pasado un poco, capitán.
Nadie es perfecto.
Benvinguts al Ningú no és perfecte, últim programa de la temporada. Tanquem la temporada 19, la qual recordarem durant molts anys. Fa dues setmanes us parlava dels nous espais que vam incorporar a aquesta temporada. Avui m'agradaria incidir en els canvis que hem patit en el format a conseqüència de la pandèmia. Des de la primera setmana de març han caigut de la graella l'espai quinzenal d'estrenes, perquè els cinemes han estat tancats i el de notícies, ja que les úniques novetats es limitaven a un ball de dates que canviaven cada setmana, la qual cosa no tenia cap sentit fer. En canvi, sí, hem continuat amb les ressenyes i les crítiques de pel·lícules que han seguit arribant a través de plataformes o vídeo en demanda. També hem continuat amb els còmics i amb algunes entrevistes confinades que ens han vingut de gust fer. Per altra banda, hem reforçat els especials i monogràfics que, a falta de blockbusters, han estat dedicats a sèries. Així que hem pogut fer alguns que teníem en cartera i que han substituït els previstos en calendari. Dels especials que hem fet aquesta temporada, ens sentim particularment orgullosos com ens han quedat els Stranger Things 3, Good Omens, Doctor Sleep, Mindhunter 2, The Mandalorian i Watchmen, gravats abans del confinament. I durant el confinament, els de Sex Education, El Visitante, Lock and Key, I Am Not Okay With This, Scooby-Doo, In Search of Darkness, Servant, Tales from the Loop i el programa doble de Star Trek Picard. Els gravats en confinament han estat tractats amb més cura si cal, perquè no hem volgut ser estrictes amb el temps per donar a aquests programes la durada que mereixien. De resultes d'això, hem ampliat el temps del programa per donar-vos més minuts mentre hem estat tancats. Així ho hem mantingut fins a final de temporada, encara que no estiguem confinats, però la nostra idea és tornar a la durada aproximada d'hora i mitja o hora tres quarts, màxim dues hores, de la versió en podcast. Què quedarà d'aquests canvis la temporada vinent? Ja ho veureu, però alguns han vingut per quedar-se. La idea serà fer més especials monogràfics de pel·lícules i sèries que s'aniran combinant amb les ressenyes de cinema, còmic i literatura fantàstica, transformar els espais de format setmanal o quinzenal a mensual i mantenir els aperiòdics. Aquesta és la nostra intenció a partir de setembre. He dit setembre i aquest estiu. Ja vàrem avançar la setmana passada que aquest estiu gairebé amb tota seguretat no tindríem Summer Edition, així que tornarem a principis de setembre. Encara no hem determinat si serà a partir del dia 8 o del 14. Tot dependrà de si tenim estrenes als cinemes durant l'agost o aquestes s'endarrereixen al setembre. Depèn de com vagi la cosa, tornarem el 9 o el 16 de setembre. No obstant això, probablement aprofitarem l'estiu per gravar alguns continguts de cara a la temporada vinent. Ens en recordem que us devem un especial de Dark, ara que s'acaba la sèrie. Així que, en principi, no hi haurà contingut nou en un parell de mesos. Això vol dir que no hi haurà res de res? Tampoc. Seguirem actius a les xarxes socials i a través del nostre blog de crítiques, en què hi podeu accedir des de la nostra web, ningunoesperfecte.cat, en què ressenyarem el cinema que veiem. I ara ve la part important. En les setmanes que venen, obrirem les portes a que us pugueu convertir en mecenes del Ningú no és perfecte. Primer, deixar clar que aquest és un programa sense ànim de lucre. És un programa gratuït i sempre ho serà. Però hem de dir que fer-lo ens genera unes despeses com el preu del domini de la web, o el pla de subscripció del canal de podcast, sense comptar les hores de preparació, gravació i difusió. Per altra banda, aquests mesos hem pogut continuar fent el programa perquè hem comprat equip tècnic per poder-lo fer des de casa. De fet, molts dels programes de la temporada vinent haurem de continuar fent-los des de casa. Tenim la voluntat de seguir endavant i millorar ordinadors, equips de so, micròfons, etc., que ens generaran més despeses. Per aquest motiu, obrirem la possibilitat a que us feu mecenes per fer una aportació voluntària. La podreu fer de manera puntual o mensual o no fer-la. Sigueu o no mecenes, el Ningú No És Perfecte continuarà estant on sempre de manera gratuïta. Però hem volgut obrir aquesta porta perquè fa temps que alguns oients ens han preguntat si ens podien ajudar d'alguna manera. Un cop explicat això, i amb el que vull deixar molt clar que el programa continuarà sent gratuït i sense ànim de lucre, explicar-vos que aquells que es facin mecenes els oferirem material exclusiu. La nostra idea és que trimestralment, sense comprometre'ns en dates concretes perquè la nostra prioritat serà tirar endavant amb el programa setmanal, oferirem un programa per a mecenes, en què en format spin-off repassarem pel·lícules antigues. El títol encara l'estem rumiant, però el primer ja està gravat. Estarà dedicat a Pulp Fiction i veurà a la llum en les pròximes setmanes. Quan surti, ja anunciarem a través de xarxes com podeu fer-vos mecenes. I ara sí, comencem amb el darrer programa de la temporada, el qual hem volgut que fos molt especial, i també molt especial. Dividit en dues parts. Primer, entrevistarem el divulgador científic Joan Anton Català, que acaba de publicar el llibre 100 històries de l'aventura espacial. Parlarem sobre el llibre, sobre ciència, sobre investigació i com el cinema ha retratat en més o menys fidelitat l'aventura a l'espai. Entremig una pausa, en què us deixarem amb la ressenya de la pel·lícula Grey Hood, estrenada a Apple Plus amb Tom Hanks. En parlarem amb l'Aran Bonmatí. I per acabar, fi de festa amb en Jacint Casademont i en Francesc Morales, amb els quals comentarem la sèrie Space Force, protagonitzada per Steve Carell. Ens acompanyarà també en tots els espais del programa la nostra productora, la Marta Sanz, qui us parla en la direcció i presentació del Ningú No És Perfecte, l'Ignasi Arbat. I ara sí, recordar-vos el nostre podcast. Ens podreu trobar a iVoox, Apple Podcast i Spotify. Tan sols ens heu de buscar com a podcast Ningú No És Perfecte. Més senzill ho teniu si aneu directament a la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat. Allí trobareu els enllaços directes a tots els nostres canals de podcast, blog de crítiques, etc. Si ens voleu explicar alguna cosa, la millor manera és el nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. I a les xarxes socials ens podreu trobar a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes i instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Houston, comencem! I en aquest últim programa de temporada volíem fer alguna cosa especial i tenim un convidat excepcional. Ens acompanya avui en Joan Anton Català, per qui no el conegui, que jo diria que potser hi ha poqueta gent, és un divulgador científic. El podeu seguir, per exemple, a les xarxes socials, a Twitter, a Estels i Planetes. Té una pàgina web també que hi trobareu de tot, joanantoncatalà.com. A més, és màster d'astronomia i astrofísica, que són temes que nosaltres hi entenem poc, però ens encanten, sobretot pel que veiem en el cinema. I tenim moltes ganes de parlar avui. Benvingut, Joan Anton.
Gràcies, moltes gràcies per convidar-me.
De res, a tu per venir amb nosaltres. Si et sembla bé, comencem per un llibre que acabes de publicar, que la veritat és que és com 100 contes, és com 100 llibres en un mateix, que és aquests 100 històries de l'aventura espacial que una mica vas resseguint des d'abans que l'home viatgés a l'espai fins ja als darrers viatges, aquestes 100 històries, o 101, no? Ja seria un spoiler, però vaja, són 100 històries, petites històries, petites pel·lícules, petits moments importants de la història de la humanitat amb la seva relació amb l'espai.
Sí, la veritat és que jo tenia moltes ganes d'escriure aquest llibre de feia temps. Els anteriors llibres els havia escrit més d'astronomia, de l'univers, o fins i tot llibres pràctics per gaudir del cel, però aquest llibre era més de caire històric, sobretot buscant anècdotes, coses poc conegudes, no? Quan, no sé, un se'n dona compte dels riscos que corrien aquella gent quan es posaven dalt d'aquells coets i les poques morts que hi va haver comparat doncs, amb aquests riscos que s'assolien, apareixen la tira d'anècdotes que jo tenia ganes algun dia d'escriure-les. Llavors va ser un dia parlant amb l'editor, en Cusatani, on ja havia escrit algun llibre amb ells, que ens vam animar mútuament i vam dir, va, anem a fer aquest llibre, i el format és el que tu ara deies, forma part de la col·lecció de 100 en 100, que és una col·lecció que té Cusatani, que és molt fàcil de llegir perquè són 100 capítols que es poden llegir amb l'ordre que vulguis, són curts, i també l'espoiler que has fet, no? Doncs que ja em dones entrada a explicar-lo, li vaig colar a l'editor un capítol 101, que no és pas històric, no és un recull d'anècdotes, sinó que és més un desig personal, però que entenc que compartit per molta gent, de veure si som capaços de fer a l'espai el que no hem volgut o sabut fer aquí a la Terra, d'explorar-lo amb solidaritat, en comú, no? Sense que primin els interessos només d'alguns. I amb això estem, és veritat, t'haig de dir ara que alguns dels lideratges que tenim en el món en aquest moment no ajuden pas en aquest desig, però bé, la fe no l'hem de perdre mai, i aquí està aquest capítol 101. Llavors, com et deia, el llibre és relats històrics, buscant sempre que he pogut l'anècdota, buscant sempre la història personal al darrere, més que els detalls tècnics de les missions, doncs això, quines persones hi havia al darrere, quins riscos assolien, quins èxits vam fer, quins reptes vam assolir i quines tragèdies també vam tenir.
Això és el que et comentava abans, que a vegades semblen 100 contes, 100 històries que podries explicar, la típica abans d'anar a dormir, per entendre'ns.
Sí, els intentem relatar una mica així, no? Com relats, com si fossin petits contes, buscant un fil conductor en cada un d'ells, que normalment és una persona, o és un grup de persones, o és una idea, o és una inspiració que algú té, i a partir d'aquí es desenvolupa aquella missió amb tot el que va passar. Ja et dic, afortunadament, més èxits que tragèdies, perquè sí que és veritat que la història de l'exploració espacial de la humanitat l'ha farcit de grans assoliments, però també hi ha alguna tragèdia, aquelles que impacten, i que toquen, i sobretot quan rasques i veus el per què es va produir i veus les errades que vam fer, doncs quedes això, quedes molt impactat i et fa reflexionar sobre moltes coses.
Perquè aquestes històries s'expliquen en el màster d'astronomia, per exemple?
No. Clar, és que per això jo deia abans, l'astronomia i l'astrofísica són dues disciplines de la física i estudien l'univers, estudien les estrelles, estudien la història del nostre planeta, fins i tot l'astrobiologia estudia la vida, no? Com va aparèixer la vida i on podria aparèixer la vida. Però aquí estem parlant d'història de l'exploració aeroespacial i això no és astronomia exactament. El que passa és que sempre ha anat molt a la part perquè, per exemple, quan s'envia un robot a Mart, que ara al juliol n'enviem dos més, doncs quan s'envia un robot a Mart allà hi ha científics, no només físics, sinó hi ha químics, hi ha biòlegs, hi ha geòlegs que han ajudat a dissenyar aquell gim. Després hi ha enginyers, que són els que l'han construït i els que estaran pendents. També enginyers aeroespacials, que són els que estaran pendents de que allò voli, no? De que el coet s'enlairi. I és com moltes disciplines que s'ajunten i sí que hi ha diferències importants entre elles, però al final el que és molt habitual és que un tingui afició per més d'una d'aquestes. I és el meu cas. Jo de petit l'astronomia sempre m'ha fascinat, les estrelles, però també m'ha fascinat el tema de l'exploració de l'espai, com hem assolit, com hem aconseguit saltar d'aquest planeta, com hem aconseguit arribar a la Lluna. Sembla una cosa increïble, no? Com hem assolit posar robots a Mart o arribat a Plutó. Llavors, això no és exactament astronomia, però va molt relacionat.
Hi ha alguna d'aquestes 100 històries que particularment tenies molt interès en escriure-la o que personalment dius aquesta em va tocar i aquí he posat més part personal meva que en d'altres històries?
Sí, la veritat és que tot el que té a veure amb el que anomenem la cursa espacial, aquella competència entre l'antiga Unió Soviètica i els Estats Units, està plena d'històries i, com deia, d'èxits, però també de tragèdies, i em venia molt de gust explicar-ho. I em venia molt de gust explicar-ho no només com un relat històric neutre, jo no prenc partit, però vull dir neutre en el sentit de molt tècnic, potser, sinó he intentat anar a buscar emocions, he intentat anar a buscar coses que en el lector digui, ostres, això va passar, i d'aquesta forma, i no sé, que despertin aquest interès. Penseu que jo provinc del món de l'empresa, en realitat, jo combino dos vessants, la de divulgador científic i la de consultor al món de l'empresa, i utilitzo moltíssim casos similars als que he escrit, molt més desenvolupats i adaptats, per treballar amb gent d'empresa. I treballem temes com la humilitat o com els errors que cometem cada dia i si ens creiem més bons nosaltres que la NASA, no? Quan veiem els errors que la NASA o els soviètics d'aquella època van cometre, la reflexió és bé, i nosaltres ens creiem millors que ells? Segur que estem cometent també errors a les nostres empreses, no? A les nostres vides professionals. I em venia molt de gust, ja us dic, molt de gust relatar aquesta cursa especial, aquesta competència, també tocant una mica l'emoció. En els llibres més històrics no es toca, són més, doncs això, reculls històrics de fets, i jo he intentat, no sé si me n'he sortit, això els lectors ho diran, doncs intentar tocar una mica la fibra.
Ara que dius el món de l'empresa, i estava pensant en certes... com ens comportem a vegades els humans, no? Perquè tens aquesta història, has explicat la de l'entrepà de 30.000 milions, no? De dòlars, que l'he llegida i dius, com és possible? Quina broma més pesada... que en principi sí. No va ocórrer res greu, però sí que va saltar la política, no? I el Congrés nord-americà i es va liar una de bona, no? Van sortir les crítiques de estem, que això sempre surt, no? Estem menystenint els contribuents i estem malgastant els diners. Amb això l'exploració sempre ha estat en aquesta línia molt, molt d'observació, no?
Sí, aquí has tocat dues coses importants. Una és l'anècdota, que molt, molt ràpid pels oients, doncs és un astronauta que se li acut entrar, diríem, a la nau, és una Gemini americana, entrar a la nau en un entrepà, això estava absolutament prohibit perquè no era un procés estàndard. Ell va pujar un entrepà i el fet és que amb la manca de pes de l'espai, doncs aquest entrepà es va desfer i anava flotant, diríem, bocins, per dins de la càpsula, i això hauria pogut produir un incident molt important. Això és una demostració de que els humans posem a prova les normes, sempre les posem a prova. I si se'ns deixa una mica, doncs intentem una mica més. I això jo penso que també forma part del nostre esperit col·lectiu. Eren uns moments molt inicials de la NASA, no estaven escrits els processos d'una forma molt rotunda. Això ara avui seria impensable, però llavors, saps, hi havia moltes coses que no estaven del tot definides. Això és una de les vessants que has tocat. L'altra és el tema dels diners. Em fan molt aquesta pregunta, a les conferències sobretot, i també a les xarxes socials. Com és que ens estem gastant tants diners quan hi ha gent que passa gana, o ara tenim una pandèmia que necessita més inversions? Jo sempre dic el mateix. Podem fer moltes comparatives, però n'hi ha una que no s'aguanta, que aquesta ja t'ho diu tot, i és que una missió no tripulada, i ara us diré per què no tripulada, a Mart o a Plutó, es paga amb uns quants avionets de combat. Molt pocs avionets de combat. I quan dic molt pocs, depèn del model d'avionet de combat, pot voler dir 5 avionets, 6 o 1. Fins i tot un bombarder estratègic americà, que és el B-2, ell sol pot pagar diverses missions no tripulades a Mart de robots que van explorar. Llavors, aquí la qüestió no és si ens gastem... Si triem entre anar un robot a Mart o salvar o donar menjar a la gent. Jo penso que és un equilibri. Som aquí, tenim les qualitats de vida que tenim, tenim la medicina que tenim o la tecnologia que tenim, que això també salva vides i permet treballar, a la gent treballar, perquè hem desenvolupat la ciència. I no podem simplement aturar el motor de la ciència. Tenim les càmeres, tenim els mòbils, tenim, com us deia, els avenços mèdics, tot això és gràcies a la ciència. I l'astronomia i l'exploració de l'espai és una vessant, una part de la ciència. Ens posem les mans al cap dels pocs diners, pocs recursos que tenim per la investigació, això quan ho comparem amb la despesa militar. És a dir, una despesa que està pensada per per matar-nos. Com és possible?
Sí, sí.
I és, aquí on hauríem, és això el que hauríem de criticar, no pas que enviem una missió no tripulada. I us deia no tripulada perquè és cert que les tripulades multipliquen per 10 aproximadament el cost de la missió. És un ordre de magnitud superior. Però tot i així, no aguanten cap mena de comparativa amb això, amb la despesa que s'està fent al món amb militar, o la que s'està fent amb altres coses, no hi voldria entrar per no oferir sensibilitats, però diríem altres aficions o altres, diríem, vicis, si voldríem dir així, que on estem gastant moltíssims diners i ja us dic, no aguanta cap mena de comparativa.
Has dit moltes coses molt interessants per poder desenvolupar. Abans, quan parlaves de la carrera espacial, sense cap mena de dubte va ser aquesta competència entre els americans i els russos que finalment es va arribar tan ràpid l'home a la Lluna. Hi ha una sèrie, jo no l'he vist, no sé si tu l'has vist, que la fa Apple TV, que es diu Para toda la humanidad, que planteja una cosa hipotètica que hagués passat de si els russos haguessin estat els primers que haguessin posat el peu a la Lluna, no? Que els americans s'haguessin deixat una mica, que algú altre hagués portat més la iniciativa, o pel que sigui els russos s'haguessin avançat. Una mica també és el que passa ara, no? És a dir, els americans, s'ha fet molta publicitat del tema de SpaceX, els americans tornen a posar un home a l'espai després de molts anys de tenir el projecte abandonat, i comentaves abans aquesta competència entre altres països del món que també, que fins ara doncs, no havien investigat o no havien invertit tant en astronomia, ja ho estan fent, i potser els americans, per no quedar-se enrere, tornen a posar-hi tot aquest capital humà i econòmic també per poder-ho fer, no?
Sí, aquí també ara ha obert ara un meló important. Jo diria, els americans no han deixat mai d'invertir en l'exploració de l'espai. La prova és totes les missions que la NASA ha enviat i els llocs que hem visitat amb ells, no? L'exploració de Saturn, de Júpiter, de Plutó, d'asteroides, de cometes. La NASA segueixen en majúscula l'agència espacial número 1 del món, seguida per la xinesa i seguida per l'Agència Espacial Europea. Però, amb diferència, l'americana segueix sent la que més pressupost té i la que més missions fa. Què ha passat? Que és cert que els coets, és a dir, els sistemes de propulsió per enviar persones, humans, que no robots, que això sí que a la NASA se n'ha fet un far, robots o naus, però sí que humans, des de l'any 2011, que van jubilar l'últim transbordador espacial, l'Atlantis, han hagut de refiar-se de la Soyuz russa per pujar i baixar astronautes a l'Estació Espacial Internacional. I ara això ho corregeixen amb aquesta iniciativa de l'SpaceX, que ara seguirà Boeing. Boeing està ja a punt també de ser un altre proveïdor amb capacitat per enlairar astronautes, amb un model de col·laboració públic-privat, on la NASA segueix sent el director de les missions, per entendre'ns, però executa, en la part de llançament l'executa una empresa privada. Però jo voldria deixar ben clar això, els americans els podem criticar per moltes coses, però no els podem criticar per haver-se deixat anar en l'exploració de l'espai. Al revés, són els que estan marcant el camí i els altres anem una mica al darrere, afortunadament amb molt nivell de col·laboració, també us ho vaig a dir, és a dir, tots els temes polítics que hi ha no es reflecteixen sempre, afortunadament, amb la col·laboració que hi ha entre agències espacials. Hi ha una gran col·laboració, per exemple, entre els americans i els europeus, fins i tot entre els americans i els russos, molta col·laboració, això no vol dir que no hi hagi els seus interessos, evidentment. Pensem que l'Estació Espacial Internacional és propietat de 5 agències espacials que s'han de parlar i s'han de coordinar, l'americana, la canadenca, l'europea, la russa i la japonesa. Com us deia, hi ha molt bon enteniment. I després hi ha països emergents que estan fent una aposta també per situar-se en l'exploració de l'espai. La Índia és un cas paradigmàtic. La Índia ha enviat missions a la Lluna, no tripulats. Sempre estem parlant de no tripulat. I la Índia en aquest moment té un satèl·lit orbitat Mart. Això molta gent no ho sap. I els Emirats Àrabs aquest juliol han anunciat, bueno, ho van anunciar fa temps, però han confirmat que aquest juliol enlairen també un orbitador cap a Mart. Serà la seva primera missió. Així com la Índia abans va provar la Lluna i després es va atrevir a Mart, Emirats Àrabs va directament a Mart i ho faran aquest juliol per arribar a gener o febrer de l'any que ve. Bueno, cada cop hi ha més interès, es busquen també interessos no només científics, és el que us deia dels lideratges, d'alguns lideratges que no ens agraden, no? Donald Trump ho sento parlar d'ell, però s'ha de parlar, la gent ho ha de conèixer.
I tant que s'ha de parlar.
Se n'ha de parlar, no passa res, Joan Antoni. Clar, aquí en parlem i en parlem malament.
Llavors, ell ha manat a la NASA, ha ordenat a la NASA tornar-hi amb persones el 2024, però lògicament amb ell no el mou cap interès científic, el mou l'explosió dels recursos de la Lluna. Hi ha algun discurs seu, de fet, del seu vicepresident, que a vegades és el que utilitza ell per llançar missatges. Tinc algun d'aquests discursos subtitulats al català al YouTube, al meu canal de YouTube, perquè vull que la gent, volia que la gent l'entengués, i són discursos que els podríem situar perfectament en temps de Guerra Freda. Perfectíssimament, on parlen de la competència amb la Xina, de la competència en Rússia, on parlen d'això de fer-se amb els recursos de la Lluna, on Donald Trump ha creat la sisena branca de l'exèrcit, que és la branca de l'espai. Sí. Ja sabeu el logo, ja sabeu el logo, sí, que li ha posat.
Sí, sí, sí.
Com és possible? Estem indignats, sí. Estem indignats.
Com és possible que agafi Star Trek, el logo de Star Trek, i faci una rèplica pràcticament idèntica i se la faci seva per la sisena branca de l'exèrcit americà? Doncs coses com aquestes són les que no agraden. La part bona, aquests lideratges passen, i si hi ha un pou de col·laboració, i en l'àmbit científic i tècnic, normalment aquest pou de col·laboració hi és sempre, doncs al final les coses s'acaben resituant. I a la Lluna hi arribarà no només la NASA, hi arribarà la NASA i la ESA, si tot va bé, i quan enviem l'home a Mart el 2035 o 36 segurament serà un projecte conjunt. Bé, tot això cal esperar que sigui així.
M'ha arribat fins a un punt que en el programa d'aquesta setmana parlàvem d'aquesta sèrie que ha estrenat Netflix, que és Space Force, que el que fa és ridiculitzar precisament aquesta branca militar de Donald Trump. O sigui, intervena també la Xina, fa de les seves, els hi roba un mico als americans, o sigui, tota una sèrie de coses que el que fa és ridiculitzar tot el que està fent Trump, de tal manera que entenc perfectament que la sèrie, pues, els americans, molts no els hagi agradat perquè...
O no l'acabin d'entendre, que realment és una crítica. Jo no sé si realment l'audiència nord-americana està entenent què els estan explicant amb Space Force, però jo m'ho passo, ens ho passem molt bé a casa, i ara que he pogut llegir algunes de les teves històries en aquest llibre, trobo que sí que han agafat aquestes anècdotes històriques de l'exploració espacial no ben bé, perquè no es noti tant, suposo, però, per exemple, el de l'entrepà, sí, ho han agafat amb taronges. Les taronges de no sé quants milions de dòlars. I això davant d'una audiència d'una comissió d'investigació del Congrés, saps? I ara penso, ostres, sí, sí que hi han agafat punts en comú. Vull dir que el guió està treballat amb un cert mala llet. Que jo no sé si els nord-americans l'estan pillant, però hi ha certa mala llet.
Clar, és que és el que toca una mica. Aquest home es compara molt, també amb els seus discursos, es compara amb l'època de Kennedy. No hi ha comparació. És a dir, Kennedy sempre parlava de l'home, de la humanitat. Fins i tot el moment d'arribar a la Lluna, això també ho explico en el llibre, el moment previ a l'arribada a la Lluna, s'instal·la un comitè per dir com han d'arribar a la Lluna, en nom de qui han d'arribar a la Lluna. I evidentment ho fan amb la bandera americana, faltaria més, no? Perquè és la nació que ha fet l'esforç i ha corregut amb els riscos i les despeses, però arriben en una placa representant a tota la humanitat i eviten qualsevol altra simbologia que no sigui la bandera americana, qualsevol altra l'eviten d'una forma expressa. Donald Trump és el contrari. Donald Trump no el sentireu mai parlar de l'home, de la humanitat. Ell parla de l'americà explícitament. Retornarem a l'americà a la Lluna.
És que no té res.
I la paraula Amèrica i americà surt 10 cops en un discurs d'un minut. Bé, jo no, tampoc no vull criticar el fet que surti la paraula americà. És la forma, és el missatge implícit que t'està donant de dir no, això ho farem en nom únic i exclusivament nostre. I, a més, coneixent-lo com és, tampoc està representant a tota la pluralitat americana. Està representant a una part, que és la part interessada en l'explotació comercial i l'explotació industrial, a les grans companyies, a les grans corporacions. Llavors, és tota l'antítesi del que va fer Kennedy.
Sí, sí.
Més temes. Si vols, canviem per uns noms molt més agradables, com per exemple pugui ser Carl Sagan. Jo crec que...
Molt bé.
Ja ens cal, que l'ambient ja estava cremant. Ja estem molt acalorats.
Suposo que tu devies ser gran fan de Cosmos en els anys 80, gran sèrie referent que va tenir el seu remake no fa gaires anys, de la mà del Neil deGrasse Tyson, també un dels grans divulgadors dels Estats Units actualment.
Sí, bueno, Carl Sagan és un referent no només per la sèrie Cosmos, és perquè la gent el coneix, però ell va marcar una època dins de l'exploració de l'espai. Ell confiava, era un gran defensor, per exemple, de la cerca de vida i va impulsar molts dels experiments que es van fer en aquella època, la primera època de l'exploració de l'espai, amb la cerca de vida, no només vida bàsica o elemental, que és el que ara estem buscant a Mart, sinó també va defensar la comunicació amb possibles civilitzacions i a invertir en trobar-les. Després era un home molt inspirador. Ell sabia trobar aquesta frontera, es movia molt bé entre la frontera de la ciència, ell era un gran astrofísic, i la de la divulgació. I, per tant, sabia inspirar a la gent, sabia, i en aquesta inspiració sabia trobar recursos, sabia buscar els recursos que es necessitaven per tirar endavant aquestes missions. I us haig de dir que alguns cops, amb discussió clara amb els seus companys científics, que no veien clar alguna de les seves propostes, però que ell les defensava només per inspirar. Recordo una proposta seva, no?, de girar una càmera de la sonda Galileo, girar una càmera perquè fotografiés a la Terra des de lluny, per buscar vida a la Terra. Perquè ell deia, si som incapaços de detectar la vida a la Terra des de fora, ja ens podem oblidar de detectar-la a qualsevol altre lloc, no? Perquè, clar, la Terra és l'únic lloc on sabem que realment hi ha vida. I hi havia científics que s'oposaven en això, perquè deien, bueno, però quin sentit té tot això? I quin sentit té fotografiar la Terra des de tan lluny? I ell el que volia també era la inspiració. I ell volia aquell puntet, treure un puntet molt petit, que era la Terra, de pale blue dot, no?, que és el discurs que ell va fer, el petit puntet blau pàl·lid, i era inspirar. Ell no buscava només que aquest puntet ens donés molta informació, buscava al revés, la humilitat, no? El xoc de la humilitat, el xoc de que qualsevol que mirés aquell puntet digués, ostres, des de fora som així de petits, si som insignificants, si no ocupem cap racó especial en l'univers. I ell va generar, com us dic, aquest discurs entre la ciència i la divulgació en temes com la humilitat, com la necessitat de comunicar-nos, el gregarisme, la solidaritat, la búsqueda de vida, i per mi és el referent absolut, absolut. Va fer Cosmos, i Cosmos d'alguna manera va ser la seva obra més popular, però qualsevol que agafi vídeos seus o discursos seus, conferències seves, s'han d'adonar compte d'aquesta capacitat que tenia d'impactar i d'emocionar.
A més a més, va atrevir amb la ficció, per entendre'ns, amb la pel·lícula Contact.
Correcte.
Que de fet no ha estat l'únic científic que... I ara t'ho preguntarem a tu, Joan Anton, a veure si també t'animes algun dia per la ficció, com el Kip Thorne, no?, que va fer també Interestelar i molts altres grans divulgadors científics.
Sí, aquí, com deies, Carl Sagan va escriure el llibre Contact, que va de les civilitzacions, es diu, no? Pues és la cerca de vida intel·ligent fora de la Terra, i bueno, hi passa tota la trama d'aquella pel·lícula, que després es fa pel·lícula. Primer és llibre, que és el que ell escriu, i després es fa pel·lícula respectant bastant, tal com jo ho recordo, respectant bastant a l'esperit del llibre. I això es va atrevir en aquesta ficció, que és una ficció però molt ben científicament substantada, clar, com no podria ser d'una altra forma, en un edifici científic i de base, que és prou sòlid, en alguna llicència, però són més llicències del tipus de avui no som capaços de fer-ho, però potser en el futur això es podrà fer. Però no són coses, allò que dius, impossibles, totalment anticientífiques. Està molt ben treballat.
Una de les coses que a mi, darrerament, suposo que tu ja ho saps, perquè estàs molt al dia de les notícies, és sobre els carburants. Els coets fan servir, no?, un tipus de carburant que en principi no contamina. I no sé si és l'hidrogen... Sí?
Hi ha de tot aquí.
Hi ha de tot. És que he llegit que a Alemanya s'estan fent proves amb un tren per fer servir aquest tipus de combustible, que no sé si ens pots explicar alguna cosa. És possible que el carburant que fan servir els coets es pugui fer servir amb altres transports terrestres?
Sí. A veure, bàsicament el combustible més utilitzat, i això ja des de l'època de la cursa espacial, tant dels soviètics d'aquella època com dels americans, és oxigen líquid i hidrogen líquid, o oxigen líquid i querosè. Val? Actualment, per exemple, l'SpaceX, la Crew Dragon que va enlairar els dos astronautes, va utilitzar oxigen líquid i querosè per la primera fase, diríem, per la part gran del coet. Antigament es feia oxigen líquid i hidrogen líquid. Què passa? L'oxigen líquid i l'hidrogen líquid seria perfecte perquè la seva combustió dona aigua. Mm-hmm. I llavors dona vapor d'aigua. Hem de tenir en compte que el vapor d'aigua és un gas d'efecte hivernacle. Això la gent no ho sap. Pensem a vegades que només ho és el CO2 i el vapor d'aigua té més efecte hivernacle que el CO2. Però la quantitat que pot generar d'aigua, de vapor d'aigua, la combustió d'això, de l'hidrogen líquid amb l'oxigen líquid en un coet, no afecta el canvi climàtic, no afecta. Aquesta seria la millor de les combustions possibles. Però què passa? Que és molt perillosa. És extraordinàriament perillós manegar oxigen i hidrogen líquid, sobretot l'hidrogen líquid. És molt perillós. És molt inflamable, s'ha de tenir molta cura amb el seu maneig i hi ha hagut accidents durant la història. Això ara s'ha substituït, com us deia, pel querosè, de forma que tenim oxigen líquid com a oxidant i com a combustible querosè, que el querosè és més barat, és molt més manegable, és el mateix querosè, o una variant del querosè que estem utilitzant per als avions. Mm-hmm. Què passa? Que això contamina més. Mm-hmm. Això contamina més, és bueno, com la turbina d'un avió, per entendre'ns. I això està produint no només vapor d'aigua, sinó que està produint CO2 i altres gasos. Per tant, estem aquí. Si poguéssim recuperar l'hidrogen líquid sense la perillositat que té, aniríem bé, però no és el cas. I estem en aquest moment apostant per combustibles que potser no són tan nets.
Mm-hmm. Sí, que el futur seria l'hidrogen líquid, no? Diguéssim, dins de tot lo dolent, o sigui, dins de tot el que pot provocar efecte hivernacle, el que menys ens...
I potser el futur ja no serà ni aquest. Potser el futur no seran motors de combustió on cremi alguna cosa, sinó seran altres tipus de motors de propulsió nuclear, ja ho veurem, de propulsió iònica. Tot això s'està pensant. Ja hi ha fins i tot algun experiment que estem fent no amb naus tripulades. Tenim veles solars, per exemple. En aquest moment tenim algun satèl·lit ja que s'ha provat amb veles solars. I serien les mateixes veles que porta un vaixell. I en lloc del vent de l'atmosfera que el mou per sobre del mar a la nau, doncs aquestes veles solars les impacta la llum del sol, que al final el fotó, que és la partícula de llum, és alhora una partícula i una ona, i també genera pressió. Llavors, grans veles que a base de còpia d'anys i anys i anys i anys d'anar rebent la pressió del sol, primer res, imperceptiblement, acaben accelerant a velocitats, poden arribar a accelerar a velocitats de fraccions de la velocitat de la llum. Però tot això s'ha de desenvolupar, tot això ho estem provant. I això sí que és net. Això sí que és net. Llavors, bé estem en un moment interessant de la tecnologia, però encara estem en el moment de contaminar, eh?
Bé, anem a afegir elements de ficció en tanta ciència que hem començat. En el llibre tu comences fent tu també, afegeixes a Jules Verne. De fet, Verne, pobre, quan va començar a escriure... ho feia, clar, poca sabia com avançaria la tecnologia i en molts aspectes, tu ja ho dius a la novel·la, que algunes de les coses sembla que s'inspiressin amb aquestes fantasies que va escriure Verne. Però avui en dia, que més o menys tenim controlada la cosa, quan veus alguna pel·lícula de ficció i veus coses que no concorden, com t'ho agafes? T'ho agafes com la llicència? Perquè a vegades això de tenir tant de coneixement científic, dius, mira, aquí l'han pifiat, aquí això ho podien haver fet millor.
Sí, jo intento desconnectar. Quan vaig al cinema o veig una sèrie, jo intento desconnectar, però el que deies és cert, no puc. Hi ha cops que no puc, sobretot quan la pifia és considerable. També us haig de dir que faig una distinció entre els clàssics de tota la vida, que se'ls ha de perdonar tot, perquè hem de pensar el moment en què van ser fets, no? Star Trek, Star Wars, marquen una època, i se'ls pot perdonar tot. Jo quan em miro això, jo no m'ho miro amb un esperit crític o de científic de dir això no pot ser. En canvi, les produccions actuals, les modernes, jo penso que aquesta sí que és exigible, és molt més exigible que siguin fidels. Totes elles, penseu, les modernes, tenen assessors científics. Però jo m'imagino, no m'ho ha explicat ningú, però m'imagino la lluita que hi deu haver entre l'assessor científic i el productor. I és allò típic de l'assessor que deu dir, home, això potser no ho hauríem de fer així. I el productor que li deu dir, doncs sí que ho farem. I ho farem així perquè ho necessitem, perquè això ven, perquè això dona espectacularitat. No ha de ser fàcil ser assessor científic d'una gran producció. Però en aquesta sí, que jo no puc evitar mirar-me-les en esperit crític, i us haig de dir que moltes d'elles estan farcides de pífies, i algunes importants.
A veure, anem per matèria, doncs.
A veure, mireu, si voleu, com un preàmbul i sense esperit de criticar els clàssics, com us dic, jo per mi els clàssics no són criticables, però sí que és bo saber quines coses es feien que no funcionen, que no són així. Per exemple, a l'espai no hi ha so, no hi ha res que pugui transmetre el so, per tant una explosió no porta so, una explosió, diríem, vista des d'una altra nau no li arriba cap mena de so. Tampoc hi ha res inflamable en l'univers. Quan hi ha una explosió en una nau, és normal que s'inflami la nau perquè dins hi ha oxigen, però aquest foc s'ha d'apagar de seguida, un cop. No ha de seguir cremant, perquè no hi ha res que pugui cremar a l'espai. Però sobretot, perquè aquestes dues coses, més o més, la gent ja les tenim situades. Però n'hi ha una altra que no la tenim tan fàcilment situada. Un làser, les batalles de làser típiques entre naus, no funcionen així, perquè allà a l'espai no hi ha aire i, per tant, l'única forma que tindríem de veure un raig làser que es disparés seria que aquest raig làser anés enfocat al nostre ull, perquè llavors veuríem el feix de llum arribar. Aquí a la Terra veiem el làser i el veiem a l'horitzontal davant nostre perquè hi ha aire, i el làser el que fa és il·luminar les partícules d'aire i llavors les veiem. Però a l'espai on no hi ha aire, un raig làser disparat contra una altra nau no es veu. Només la veu la nau objectiu, diríem. Només la veu l'ull que està allà i que rep directament la llum del làser. El làser no té on reflectir-se enlloc perquè no hi ha aire. Per tant, això, clar, destrossa una mica aquesta espectacularitat de les batalles entre naus que disparen, tot, doncs no veuríem ni un làser. A l'espai no veuríem cap ni un
làser. Ara mateix t'acabes de carregar tota la saga Star Wars, totes les pel·lis de Star Trek i moltes altres, no?
Ja.
Però salvem Battlestar Galactica, que allà sí que van reproduir el silenci de l'espai.
Sí, va ser de les primeres sèries que ho va fer.
N'hi ha més modernes, però, per exemple, el cartell d'Alien, el cartell publicitari, deia alguna cosa, no la recordo ara, però en anglès deia alguna cosa així com no cridis que l'espai no et pot sentir ningú.
Sí, correcte. Sí, cert.
I llavors, bueno, sí, juguen en això. Bueno, m'ho he carregat i no, el que us deia, jo hi tinc un enorme respecte perquè hem de pensar l'època en què van ser fetes aquestes pel·lis i el que van marcar, que van marcar època. Per tant, jo els tinc un enorme respecte. No sabíem moltes de les coses que sabem ara, segurament els assessors científics no tenien el paper que tenen ara. En canvi, com us deia, pífies que no, o que tolero menys són les de les pel·lícules actuals. Per exemple, la meva pel·lícula plena de pífies. Plena. No tens per on agafar-la.
A veure.
Segur que considereu, també des del punt de vista crític, m'imagino el cinèfil, no? Argamedon.
Clar, pífia no total. En tots sentits, eh?
Ja, tots. Llavors, des del punt
ja l'he oblidada, Joan Anton.
Jo això viu a vegades. Des del punt de vista tècnic o científic, no tens per on agafar-la. Caminen per sobre d'un cometa com qui caminés per aquí a la Terra. Hi ha explosions. A més, hi ha un fonament de guió que dius, trien a uns miners per entrenar-los a ser astronautes. Quan era molt més fàcil agafar uns astronautes i entrenar-los a fer un forat en lloc d'enviar els miners a fer astronautes, etcètera. Bueno, és increïble. També la nau, com vola aquella nau per sobre de l'asteroide, com són les explosions, tot. Ja us dic, aquesta no hi ha per on agafar-la. Jo m'imagino que aquí no hi havia assessor científic.
Segurament.
O si era, va plegar. És brutal. Llavors, altres pífies per mi són menys greus, però també Gravity. Gravity i és una pel·lícula molt moderna i, a més, dient-se com es diuen, hauria de manegar bé el tema de la gravetat. I té dos pífies molt importants amb el tema de la gravetat. Hi ha l'escena en què mor el George Clooney, que la Sandra Bullock l'està aguantant en un cable i el George Clooney està tibant del cable. No funciona així, la gravetat no funciona així. Un cop la Sandra Bullock l'ha parat, ha aturat aquell cable, ja estan quiets, hauríem d'estar quiets per salvar-lo. La Sandra Bullock només calia que estirés lleugerament.
Això és com...
Jo amb lo malament que ho vaig passar, i mira que fàcil que era.
Però això és com al final de Titanic. Tothom sap qui cabien tots dos en aquella taula. Que no calia que el DiCaprio morís congelat. No, qui cabien tots dos, doncs aquí igual el Clooney hauria d'haver viscut.
Clar, però a més ja us dic, dient-se la pel·lícula Gravity, doncs fan un tractament. I després l'altra escena és quan la Sandra Bullock plora, que les llàgrimes fan que a més li flotin per davant de la cara i t'ho ensenyen com una cosa... Tampoc funciona així. A l'espai, les llàgrimes, i això hi ha astronautes de l'estació espacial que ho han simulat, i els vídeos a YouTube són molt fàcils de veure, les llàgrimes, per tensió superficial, s'enganxen a la cara. Llavors, el que fa, si tu segueixes plorant, se't va formant un pegote aquí de llàgrima enganxada a la galta, que rellisca però no flota. Per flotar-la hauries de despegar-la i llançar-la.
És que, clar, tu t'imagines
amb
la
no...
música allà al cinema
això...
tot, i que queda aquella cara de la Sandra Bullock que semblaria que se li desfà.
O sigui,
clar, no,
el
no.
Clímax zero. O sigui, això, yeah. Això seria un altre tipus de pel·lícula, no? Una pel·lícula sí, potser sí. Més d'humor.
Però, per exemple, crec que ara recordo, crec que es diu The Passengers, una pel·lícula sí, que es va fer després de Gravity. No sé qui és el director, però el director o el guionista agafa aquestes dues escenes, és a dir, clarament va a per ells. És a dir, clarament va... I agafa aquestes dues escenes i les replica de forma ben feta a Passengers. La de les llàgrimes i la de la corda que tensiona. És que és claríssim que es van fixar en això i van dir, no, ara ho farem bé. Per tant, hi ha formes de fer-ho bé i fer una pel·lícula que et mantingui, no sé, vull dir, i més, com us deia, dient-se Gravity. Vull dir, una pel·lícula sí, sí. De la gravetat, d'alguna forma, no? I són dos
no, i que a més una... és l'Alfonso Cuarón, el director, vull dir que segurament assessoria professional en devia tenir o en podia tenir. Que
però no li devia interessar.
No li devia interessar per la seva visió romàntica. Segurament de l'escena, no?
I agafant el revés, quines creus que són les produccions que potser millor han sabut traslladar la realitat del que és l'espai?
Mira, el número 1, per mi, 2001. Uh-huh. 2001. Perquè 2001 conjuga les dues coses. És una pel·lícula d'època, per tant, també estem parlant d'un referent històric. Penseu que 2001 es va estrenar, crec recordar, a l'any 1968, un any abans que l'home arribés a la Lluna. És increïble, sí. És increïble, el Kubrick. I llavors, i a banda, hi ha un tractament molt curós de coses científiques, no perquè avui siguin així com les resolem, però sí que estan ben tractades. El tema de la gravetat a les naus, potser hi posa unes botes que s'enganxen, o hi posa una nau que gira, per exemple, i posa el silenci a tot arreu. Hi ha escenes on hi ha un silenci... però brutal, que et pesa tant aquell silenci, a vegades amb una música clàssica al darrere, i abans ni això, silenci, no? Quan un dels robots li talla el cable a un dels astronautes que surt disparat a l'espai, no hi ha res, no hi ha ni crits, no hi ha absolutament res. Per tant, jo et diria una gran cura amb els detalls científics, a banda de ser una pel·lícula històrica que marca època, 2001. Compte, una altra, compte pel que us deia, evidentment, té una base científica important perquè el llibre va escriure el Carl Sagan. Interestel·lar, es permet alguna llicència, però, per exemple, en Interestel·lar està molt ben tractat el tema del temps, de com el temps varia, el ritme de la vida o el que passa el temps varia en funció del lloc de l'univers on ets. I ells aterren en un planeta amb molta gravetat, que és aquell planeta on hi ha l'ona aquella gegant, i quan ells tornen a la nau, per ells ha passat hores, i en canvi per l'astronauta que els esperava han passat 20 anys o 30, no ho recordo. I això és així, vull dir que fan un tractament molt, molt ben fet de la dilació del temps, de com el ritme de la vida transcorre diferent en funció del lloc de l'univers on estiguis. Però jo us dic, per mi 2001 és un referent claríssim.
Clar, aquí fixa't qui ha escrit, és un científic, sigui Kip Thorne, o sigui Sagan, o Clark, clar, 2001, vull dir que sempre hi ha un referent científic al darrere d'aquestes pel·lícules, i d'altres com per exemple el Marciano. És possible plantar patates a Mart?
Sí,
jo crec que és la pregunta.
Sí, us vaig dir que em va agradar molt i penso que passaria moltes de les proves tècniques, diríem, les passaria. Sí, jo no veig impossible plantar, de la forma que ell ho fa, en un hivernacle, no ho veig impossible. La forma com ell aconsegueix a l'aigua és una mica complicada, complexa, que és cremant hidracina, que és un altre dels combustibles que utilitzem, doncs segurament n'hi hauria d'altres. El punt, per mi, criticable de The Martian, que jo us dic que per mi és una molt bona pel·lícula i, a més, inspira molt els paisatges marcians, estan molt ben assolits. Però el punt més crític és la tempesta inicial de sorra. És cert que a Mart hi ha tempestes de sorra, algun robot se'ns ha mort en allà perquè les tempestes de sorra, la sorra dipositada sobre els panells solars els impedeix que recarreguin a partir de l'energia solar, però l'atmosfera de Mart és més de 100 vegades més feble que l'atmosfera de la Terra. I l'huracà més huracanat de Mart apenas el notaríem a la cara, perquè és molt poc densa aquella atmosfera. Llavors, mai a la vida pot tirar a terra ni un objecte i molt menys una persona. Per tant, aquella tempesta de sorra gran que hi ha al començament, que fa que el Matt Damon caigui, que quedi aïllat de la resta de la tripulació i tal, és impossible. Simplement això, l'atmosfera feble de Mart és impossible. Aquesta seria la crítica. Pel demés, a mi em sembla una pel·lícula molt ben aconseguida, té escenes que estan allò molt rebuscades, no? Com la forma com ell se salva finalment, propulsant en els últims moments la nau de la forma que ho fa i apuntant. A veure, això està... ja és la llindar del que es podria permetre. Però a mi és una pel·lícula que crec que passaria bastant filtres.
Ara estava pensant en el llibre, que el vaig llegir fa temps, i recordo que crec que en aquest cas no es tombava, sinó que eren les tempestes que tapaven els panells solars. Aleshores, no era que caigués l'objecte, sinó que no podia aconseguir energia. Suposo que de cara a la pel·lícula, per fer-ho més espectacular, van inventar el tema de la tempesta i totes aquestes coses que potser en una pantalla queden més bé, i simplement si se't fica pols al panell solar, doncs perds part d'aquesta espectacularitat que et dona el cinema, no?
Veus, no ho sabia això del llibre, no ho sabia. Si ho van fer així, el llibre està ben fet. Sí. Que és el que ens passa amb els robots, doncs això, hi ha tempestes de sorra, algunes d'elles són globals, vull dir que poden abastar un hemisferi complet pràcticament de Mart, i això ha fet que, per exemple, el robot Opportunity, que va ser un heroi de l'exploració marciana, doncs morís l'any 2018, el juny del 2018, tot i que el vam declarar mort 6 mesos després, perquè cada dia la NASA intentava despertar-lo. Per cert, intentaven despertar-lo amb una llista de Spotify que és lliure, amb cançons canyeres de la meva època, de la bona, Pink Floyd, Deep Purple, Rolling Stones...
I no es va despertar.
Jo crec que no es va despertar perquè no li van posar l'himne americà. I si li haguessin posat l'himne americà, ja estava el robot Opportunity dret com una espelma i tornant a la feina.
Si arriba a ser Donald Trump, segur que ho fa així.
No ho van fer així?
Amb el Crudeon va ser així, els van despertar l'ànima americà. Però us haig de dir que jo, i ara improviso totalment, jo penso que l'Opportunity no s'hagués volgut despertar amb l'ànima americà, perquè portava molts anys a Mart, ell havia vist el puntet que és la Terra, quan es fa fosc a Mart, havia mirat el cel, i segurament havia reconegut el puntet de la Terra, i amb enyorança alguna llàgrima devia haver deixat anar, quan va veure la Terra tan petita i havia recordat la fortuna que tenim nosaltres, els humans, de viure en aquell punt tan allunyat, i li devia agafar un sentiment d'humanitat. Li devia, en els anys d'explosió de mar, no li devia agafar un sentiment americà, que ho era, sinó un sentiment d'humanitat. Per tant, si el robot Opportunity hagués pogut votar, no hagués votat Trump.
No, segur que no. I a més, molt millor Pink Floyd. Ho has oposat.
Home, aquí déu-n'hi-do, ja estaríem parlant de vida artificial, els drets que té la vida artificial, però...
Oh, això és un altre tema, eh?
Sí, sí.
Sí, això és un altre tema. Fa poc, no sé si ho veu veure, va sortir unes notícies, uns headlines, titulars, que són d'aquests titulars que jo considero fàcils, relativament fàcils, de fer soroll, que hi havia hagut un grup de científics que havia estimat que hi havia com unes 36 civilitzacions a la nostra Via Làctea, a la nostra galàxia. Són temes els de la cerca de vida i sobretot el de la cerca de civilitzacions de vida intel·ligent, que són molt, molt xulos, molt aparatosos també, molt interessants, però que és molt fàcil a vegades fer el titular fàcil, no? O fer llançar la bomba sense rascar una mica i sense explicar. La veritat és que la vida encara no l'hem descobert fora de la Terra, ja ho voldríem que fos, no és encara. L'estem buscant remenant la sorra de Mart. Mm. Potser la tindríem allà, potser la tindríem fins i tot activa avui en dia sota Terra, o fòssil, però la veritat és que encara no l'hem descobert. Però és que entre buscar vida elemental, com la que estem cercant a Mart, o cercar civilitzacions, hi ha un abisme. És a dir, la vida aquí a la Terra ha trigat, la natura aquí a la Terra ha trigat 3.600 milions d'anys en desenvolupar de la forma més bàsica de la vida a un humà. 3.600 milions d'anys cuinant a foc lent per fer humans. No és fàcil. Llavors, poden haver passat, i de fet no ens han passat més coses perquè la natura és com si tingués un pla per nosaltres i ens ha protegit i fins i tot extingit un munt d'espècies perquè nosaltres avui poguéssim ser aquí, en aquest planeta, però que això mateix hagi passat de la mateixa forma o de forma similar a un altre lloc és molt més complicat. Jo penso que és molt agosarat el poder donar xifres, estimacions, de quantes civilitzacions hi pot haver. Però sí que és un tema que interessa. Ja li interessava el Sagan, li interessava el Stephen Hawking, era un tema que li interessava moltíssim. Ell va apostar per la cerca de vida intel·ligent, tot i que en el seu esperit irònic, britànic típic, ell era contrari a enviar senyals. De fet, hem enviat senyals volgudes, dient som aquí. I ell deia, això no ho hem de fer, no ho hem de fer, perquè si ells són com nosaltres, anem a regalar. Sí, anem a regalar.
Imagina't,
bé, aquesta és la preocupació que tenim molts, no? Dic que el dia que anem a Mart o anem a altres llocs, que és una mica la reflexió que fas en aquest capítol 101, què farem? Farem el mateix que estem fent aquí? o farem les coses bé? No? Comencem fent les coses bé en el nostre planeta. Cuidem-lo una mica. Que ens, sí, està, ens està donant senyals que no fem les coses bé. I els governants sembla que no li fan cas.
No, no li fem cas. És trist, però jo penso que... Jo sóc pessimista. Jo sóc en general optimista de mena, no? Però en aquest tema sóc bastant pessimista, perquè penso que hi ha molts interessos que és difícil vèncer, i per mi l'oportunitat és l'espai, curiosament, perquè a l'espai és com si comencéssim de zero. És una oportunitat que ens dona, que ens donem de dir, va, anem a intentar fer les coses diferents, i potser si les practiquem allà fora algun dia, a lo millor serem capaços d'importar-les cap aquí a la Terra, vés a saber. Però fer canviar moltes coses en aquí és difícil. Això ho hauran de fer les generacions futures, no els hi quedarà més remei. També, si em seguiu, sabeu que dic molt que a vegades que el missatge hem de salvar la Terra és equivocat. Penso que és un missatge buit, prepotent. Nosaltres hem de salvar què? El planeta? Nosaltres? No. El planeta no ens necessita. El planeta seguirà amb o sense nosaltres, amb temperatures més altes o més baixes. La Terra, al final de la Terra està escrit, però això passarà d'aquí 5.000 milions d'anys quan el Sol envelleixi i es mengi a la Terra. Però abans no, nosaltres no hem de salvar el planeta. A més, és un missatge, com us deia, que és poc contundent, perquè si a mi m'ho diuen i sóc un ciutadà i a mi jo sento hem de salvar el planeta, pensaré, uf, que gran això de salvar el planeta, ja ho farà algú, no? Ja ho faran els polítics, ja ho faran els poderosos, els rics. El que hem de salvar no és això, el que hem de salvar és la qualitat de vida que hem tingut nosaltres, que els nostres pares ens van legar, perquè els nostres fills i els fills dels nostres fills no ho tindran. Els hi donarem un entorn malmès totalment en espècies extingides, amb temperatures extremes, amb unes condicions de vida malmeses. Això és el que hem de salvar. I això sí que ho podem salvar. Això sí que està a les nostres mans, a les mans de cadascú, reciclant, tenint cura de no, diríem, fer mal als animals o als vegetals. Això sí que està a les nostres mans. I, a més, és un missatge que acaba. Perquè no estem parlant de salvar el planeta, estem parlant que els fills teus i els fills dels teus fills tindran un planeta que serà una merda, un entorn que serà una merda, i això serà culpa nostra.
Sí, sí, no? I al final el que farà el planeta serà treure'ns de sobre nosaltres, els humans.
Vull dir... aquesta és una de les causes. Hi ha una paradoxa molt interessant, que es diu la paradoxa de Fermi, que es pregunta per què encara no hem rebut senyals d'una civilització alienígena. Hi ha moltes raons possibles, entre elles doncs, que no tinguem la tecnologia encara per poder-ho captar, que no vulguin significar-se, o sigui que s'amaguin, n'hi ha moltes, que estiguem sols, fins i tot n'hi ha una que diu que potser realment sí que estem sols, almenys en distàncies molt, molt grans, però n'hi ha una altra, dins de la paradoxa de Fermi, que diu, i si la vida intel·ligent portés gravada com a conseqüència ja del mateix fet l'autodestrucció? I, per tant, no sobrevisquessin prou les civilitzacions com per assolir nivells tecnològics tan elevats com per poder-se significar, com per poder enviar senyals clares a l'espai, i forma part d'una de les hipòtesis, entre moltes altres, no només aquesta, que estan sobre la taula en aquesta anomenada paradoxa de Fermi, que intenta raonar el perquè encara no hem captat senyals
ara de Fermi. Ara sí que m'has destrossat Star Trek amb això, perquè és just al contrari. Star Trek dius és quan has assolit aquest fet de solidaritat entre tota la humanitat, és quan venen les altres civilitzacions a saludar-te. Fins que tu no has assolit que hem de treballar tots junts pel benestar comú, aquí no vindrà ningú a veure, perquè no val la pena gastar temps per aquests que s'estan barallant entre ells, no?
Tant de bo fos així. No tenim on comparar, només tenim una referència. És una estadística molt dolenta, aquesta, no? Perquè només podem aplicar un punt a la gràfica, que és la raça humana. Però si mirem la raça humana i la projectem a futur, no sé què penseu vosaltres, però en general les perspectives no són gaire optimistes, penso, en general. Tenim un arsenal nuclear combinat de tot el món que és capaç de destruir diversos cops un rere de l'altre tota la humanitat. Llavors, bé, no ho sé, tant de bo fos com dius. Jo només dic que la paradoxa de Fermi posa moltes coses sobre la taula, totes elles poden ser probables o no, simplement les llista. Diu, escolta, podria ser, i una de les que podria ser és aquesta, que hi hagi una certa tendència a l'autodestrucció a mesura que ens desenvolupem tecnològicament i que entrem en conflictes amb nosaltres mateixos i que adquirim la possibilitat de destruir a nosaltres mateixos, o sigui, la nostra pròpia raça, no? I que en algun moment a algú se li escapi el dit o se li escapi la neurona i patini, i en aquell moment pues, se'n va tot en orris.
De tota manera, si tornem a la ficció, sí que és una... un desig de la humanitat de parlar, de comunicar-nos amb vida extraterrestre, i amb això sí que tenim diverses pel·lícules i algunes molt recents, com...
The Arrival.
The Arrival, La Llegada. L'has vista, aquesta?
Sí.
Que a més és un canvi de perspectiva, perquè la persona especialista és una dona, és una lingüista, i a més treballen lingüísticament, o sigui, és la ciència lingüística, que també li podríem dir així, no?
Sí.
I aquí aquesta perspectiva em va agradar molt, és a dir, perquè ens hem oblidat d'això, com comuniques amb altres vides si la lingüística no hi és de cap manera, sigui com sigui, no?
Sí, fixeu-vos que hem fet intents molt, molt naïfs, molt ingenus, durant la història de comunicació, no? Les sondes Pioneer o les sondes Voyager portaven representacions gràfiques del que és un cos humà o de la nostra posició a l'univers. Sí que portaven coses codificades, però encara en tecnologies antigues, per exemple, era les de les Voyager, és un disc d'or que ha de ser tocat, com els discos d'abans, no? Porta fins a la bulla que ha de tocar el disc. Són coses ingènues. Contact ho fa diferent. Fixeu-vos que Contact agafa el llenguatge matemàtic. Caldria esperar... recordeu que en Contact rebem els números primers. Rebem seqüències de 1, 3, 5, 7, etc., tots els números primers, i això és el que fa sospitar els científics que allò no pot ser un senyal natural. Creiem, o semblaria, que les mates haurien de ser llenguatge universal. És que és un llenguatge universal, és el que us deia. Hi ha formes realment fàcils de codificar un alfabet a partir de les matemàtiques, no? Començant explicant que un més un són dos, o començant a explicar el signe d'igualtat o de desigualtat. Això és fàcil de fer amb signes, amb llum, amb ones de llum, amb signes de llum que representin números. Per tant, les mates semblaria que serien una forma bastant universal de poder-nos comunicar, és el que utilitza Contact. De Arrival utilitza una altra forma, la lingüista, la part més lingüística, i crec que són formes, no?, que apareixen, formes que apareixen en una pantalla i que representen, són com pictogrames, que això podria ser una altra forma. Però el que és clar és que no seria, com moltes de les pel·lis també, i ara estic intentant recordar el nom, i no ara mateix no la recordo.
A veure, dona'ns pistes.
Arriben a un planeta on hi ha com uns taüts, i dins dels taüts hi ha congelats éssers extraterrestres, tots ells estan morts, menys un d'ells. Ai, com es diu? Bé, ja em sortirà. I resulta que, quan el desperten, aquest extraterrestre parla un idioma que un dels astronautes, no sé si un astronauta o un robot, reconeix, perquè, bueno, a partir de les arrels d'altres llenguatges que coneix, aconsegueix. Això és impossible. És dir, primera, per què han de parlar, per entendre'ns? Han de tenir boca i han de parlar? Potser en el seu planeta no hi ha ni atmosfera, o no hi ha... No ho sé. Per tant, no hi ha res que transmeti el so. Això per començar. Segona, en el cas que parlessin, perquè la llengua que parlin ha de tenir arrels similars a cap de les llengües que pugui haver a la Terra. És a dir, que això per com s'explicaria, no? Hi ha moltes pel·lícules que també la pifien aquí, en el moment de la comunicació, de com es fa la comunicació amb els éssers extraterrestres.
I sempre la base universal és l'anglès. Jo no sé, els extraterrestres sempre parlen anglès. És una cosa molt estranya.
És per estalviar temps, que si no...
Sí, l'han estudiat de petits i el dominen bastant millor
que nosaltres. Bastant millor, segur. Una altra de les pel·lícules que a mi m'ha agradat, no sé si és... versemblant no és la paraula, si seria realista o fidel als fets, és Figures ocultes, que com a mínim parla del paper ocult de les dones, i no només dones, sinó més afroamericanes.
Matemàtiques, a més.
A més, matemàtiques, que n'hi van haver, i n'hi ha moltes dones matemàtiques que col·laboren, que treballen professionalment a la NASA, i que han estat peces importants en les missions, no? A mi em va agradar molt veure-ho, i sembla mentida que al segle XXI encara estiguem així, de, ostres, les dones també hi són, a la NASA, i són matemàtiques, i són bones, tan bones com els homes.
Sí,
que vas veure la pel·lícula?
Sí, me'n va agradar moltíssim, molt, molt. A més, és molt fidel a la part històrica i molt autocrítica, lògicament, com ha de ser aquesta pel·lícula, que és una mica el que buscava, i et fas creus de l'època que era, que ja era... Bueno, era una època moderna, governava el Kennedy, estem parlant dels anys 40, val? Com hi havia aquesta segregació, com te l'expliquen, fins i tot dins la NASA. amb lavabos separats, amb tot separat, amb quasi ni relació, amb un tipus de feina més degradant, diríem, per les dones i, a més, afroamericanes. Sí, sí, per mi va ser una pel·lícula genial, i però sobretot recolzada amb aquests fets històrics, alguns dels quals també es recullen amb el llibre. Penseu, per exemple, que el John Glenn, que va ser el tercer astronauta americà en anar a l'espai, de fet és el primer, perquè els dos anteriors van fer un vol parabòlic, no tenien encara tecnologia els americans. Després que Yuri Gagarin els donés la gran bufetada, els americans intenten reaccionar, però els coets seus encara són coets que no poden assolir l'òrbita, i el que fan és com un tir parabòlic, una nau que puja i torna a caure. Uh-huh. Això és el que fan els dos primers astronautes americans. El John Glenn és el tercer, aquest sí que va en òrbita, i es dona la circumstància que apareix a la pel·lícula, però que és certa que el John Glenn, moments abans d'enlairar-se, truca per telèfon i diu: escolta, amb els càlculs de la meva òrbita els ha revisat la Katherine Johnson? I li diuen sí. Diu: vale, llavors surto. Si no els ha revisat, no m'enlairo. No, és que els ha revisat a l'ordinador. No, no, els ha revisat la Katherine Johnson? Llavors, estem així. Vull dir, eren persones que van marcar clarament la primera part de l'exploració a l'espai. Avui, encara, això s'ha anat arreglant una mica, però encara som lluny. En estadístiques heu de pensar que de gent que hagi anat a l'espai encara estem en un 11% de dones, només, un 11%. És cert que estem arrossegant una xifra històrica molt dolenta, no?, dels primers anys de l'exploració de l'espai, on no hi anaven. La primera persona que va anar va ser la Valentina Tereshkova, que va ser l'any 63, però els russos no ho van fer pas per un tema d'igualtat, ho van fer per guanyar també la cursa, de dir: sabem que els americans ho intentaran, nosaltres ho volem fer abans que ells. Però la primera dona americana en anar a l'espai, ara us ho dic de memòria, no sé si és el 73 o el 75, que és el Sally Ride, 73 o 75. Han passat un munt d'anys des del primer vol dels americans a l'any 61. I, per tant, arrosseguem una cua molt desfavorable que sí que l'anem recuperant a poc a poc. És a dir, cada cop hi ha més dones a l'espai, i sobretot quan vaig a les escoles, això m'ho pregunten molt, hi ha moltíssimes oportunitats de, no només de ser astronauta, que alguns dels joves als quals parlo, algun d'ells potser ho serà, sinó de participar en l'exploració de l'espai. Perquè això és interdisciplinar, és el que us deia abans, hi ha de totes les tecnologies, hi ha metges, hi ha biòlegs, hi ha físics, hi ha químics, hi ha geòlegs, hi ha informàtics, hi ha enginyers, hi ha filòsofs, hi ha psicòlegs. I tot això, no només per anar a l'espai, sinó que formen part dels equips de terra que han de preparar, han de dissenyar, han de preparar les missions, les han de seguir, han d'entrenar els astronautes. I aquí sí que cada cop hi ha més oportunitat per les dones amb la banda de les tecnologies encara i de les enginyeries. Encara estem amb unes minories, però això es va recuperant. I la veritat és que fins i tot per ser astronautes, durant un moment es va pensar que les capacitats de les dones podrien ser superiors, i segurament ho són, perquè primera tenen a favor el tema del pes. Normalment hi ha un pes una mica inferior i això afavoreix a les naus des del punt de vista d'impulsar-les cap amunt, però després, sobretot, hi ha un tema de resistència psicològica, que es pensa que en els viatges llargs a l'espai podria ser un avantatge de l'astronauta dona respecte a l'astronauta home, que potser ho suporta menys o que és més impulsiu i més d'allò. Ja veurem, però a mi no m'estranyaria que les missions futures a l'espai cada cop veiéssim més dones a les tripulacions.
Hi ha una de les teves històries en el llibre de 100 històries de l'aventura espacial que parles de les Mercury 13, que sí, eren un grup de dones, no?, que les van reclutar a la NASA per anar a l'espai, i les van fer passar per unes proves realment angunioses, algunes, eh?
Sí.
Perquè he llegit que els hi disparaven aigua freda a les orelles per provocar-los el mareig que pot produir, no?, potser, no sé, en algun moment del viatge espacial, no? I d'altres. I penso, ostres, les mateixes proves es feien passar als homes, Joan Anton? Les mateixes proves per homes, per dones? La llàstima va ser que no va fructificar, que van cancel·lar la missió.
És que no tenien cap interès. És a dir, va ser un programa ocult. Mai li van donar visibilitat. De fet, va ser, doncs això, no era oficial, no era un programa oficial. I era una prova impulsada per alguns científics que tenien l'interès de veure, doncs això, si les dones podien ser uns bons candidats, i vaja si ho eren, perquè no només van superar les proves, sinó les van superar a millors notes, algunes d'elles amb millors notes fins i tot que els homes. Però, com us dic, no era un projecte oficial. I llavors, a la mínima de canvi, va caure. Va faltar el finançament, i va haver molta oposició dels astronautes masculins, molta. Això va fer fins i tot que alguna d'elles ho portés als tribunals i ho escalés fins i tot, i van perdre. Van perdre perquè, bueno, el país tampoc no estava preparat, ja sí, n'hem parlat dels moments que això era i dels estereotips que hi havia. A més, la llei americana en aquell moment obligava que per ser astronauta havies de ser pilot de combat i, per llei, un pilot de combat no podia ser dona. O al revés, una dona no podia ser pilot de combat. I això ja eliminava qualsevol possibilitat legal. Per tant, la NASA això ho havia fet amb agatopis. Van ser les Mercury 13 i això va caure. Els russos ho van saber. I aquí és quan ells s'avancen amb la Valentina Tereshkova, perquè ells no saben que es cancel·larà el programa americà, potser sí, potser no, vés a saber, i ells no volen córrer el risc, i ells estan donant número 1 constantment, marquen tots els números 1 de la història de l'exploració espacial, excepte l'arribada a la Lluna. Excepte aquesta, que és la de debò, la final aquesta la perden, però totes les altres són ells sempre els números 1, amb tot. I també amb això i ho fan per ser el número 1. Ja us dic, no ho fan per un interès, diríem, igualitari entre home i dona, ho fan per un interès de marcar el número 1.
Doncs mira, ara que me va perfecte que acabes de parlar de l'arribada de l'home a la Lluna, perquè se m'ha ocorregut quan estàvem preparant el programa d'aquella pel·lícula que a mi em va agradar molt, La Luna en directo. Tu l'has vist, aquesta?
No l'he vist, no, crec que no.
Doncs aquesta parla de l'Apolo, bueno, de la missa de l'Apolo 11, que la NASA sol·licita la col·laboració al poble de Parks, a Austràlia, que és un petit poble que es tornen tots bojos perquè resulta que seran protagonistes de la retransmissió de l'arribada de l'home a la Lluna, no? Sí que l'has vista, no? Segur, perquè aquesta...
No recordava el títol, ara com has dit, si el poble petit d'Austràlia, que estan allà i reben, va fins i tot, no sé si és un ministre australià en el moment, sí, l'he vista, sí.
I què tal aquesta pel·lícula?
És un fet històric. El que passa que també hi ha un centre a Madrid que també va funcionar, en anomenem centres en relé, que són com de rebot. Heu de tenir present que quan enviàvem gent a la Lluna, i encara avui que no enviem gent a la Lluna, però que enviem naus, com que la Terra gira, es perden les comunicacions, hem de tenir llocs de comunicació arreu de tot el món que puguin mantenir un 24/7. És a dir, que en funció, en independència del gir de la Terra, puguin traspassar-se d'una a l'altra la comunicació. I Parks Austràlia era un d'ells, però també Madrid. I després, als Estats Units, n'hi havia dos més de centres. Llavors, el centre de Madrid també va intervenir en algun dels moments de l'arribada a la Lluna. I no sé si s'ho està disputant històricament, això ho hauríem de mirar amb Austràlia, però el centre de Madrid, en aquest Radio Telescopi de Madrid, o Antenes de Madrid, és on arriben les paraules de l'Armstrong en el moment en què ell posa el peu a la Lluna. Llavors, aquí igual hi havia discussió, potser van arribar abans en un, abans en l'altre, no ho tinc del tot clar, però us ho dic perquè nosaltres també a Catalunya Ràdio vam fer un programa especial de l'home a la Lluna, quan va fer l'any passat, que feia 50 anys.
El vam escoltar.
I vam anar a entrevistar a gent que ara ja és gran, però que hi era en aquest centre de Madrid, i que ens ho explicava, i que ens explicaven com això, com estaven rebent el senyal directe dels Apolos i l'estaven rebotant cap a la NASA. Per tant, vés a saber quin el devia rebre abans, però en tot cas, tot aquest sistema, crec que eren dos a Estats Units, un a Europa, que era a Madrid, i un altre a Austràlia, formaven aquesta xarxa de 24/7.
En tot cas, és una bona pel·lícula i és entretinguda. I totes aquestes, doncs no sé, ara que fa calor, recupereu-les, no?, a l'audiència, que amb les teves, a més, ara amb les teves advertiments de pífies, doncs es podran veure d'una manera diferent.
Sí, hi ha un reportatge que es va estrenar també l'any passat, amb un 50è aniversari, que és un documental, jo la vaig veure al cinema, que només va estar en pantalla 2 setmanes.
Sí, el recordo.
No recordo com es diu ni el director, sí. Però és espectacular.
Sí, que és Apolo 11, no? Em sembla...
Sí, però com que també hi ha la pel·li Apolo 11, sí. Van estrenar la pel·li Apolo 11, que a mi no em va acabar d'agradar, personalment, perquè té molta càrrega de psicologia, de com era l'Armstrong, que era un tio raret, i explica molt de la seva part personal, que està molt bé per l'interessi, però poc de la que és la missió. Però hi ha un documental, que és aquest, que també es deia...
Sí.
I és brutal, perquè el que van fer és recuperar arxius reals, d'imatges reals i sons reals de la NASA, i els van posar en forma de documental.
Sí, però amb una qualitat que semblava com rodat abans d'ahir. És extraordinari.
És brutal. Hi ha moments que la pell se't posa de gallina. Tu estàs mirant allò, en el moment en què baixa la nau a la Lluna, i sense les converses entre ells, perquè han mantingut fidel tot. Sí. No han muntat una pel·li amb guió, simplement és un recull de documents històrics, un darrere de l'altre, en un cert sentit, i és increïble. Jo sé que va estar en antena, doncs això, 2 o 3 setmanes, jo la vaig veure al cinema, i no sé si després això es pot recuperar amb alguna de les plataformes.
Crec que està en alguna plataforma, no em facis dir quina, però jo l'he vist en alguna plataforma, per tant sí que està. Sí. Es deia Apollo 11, tal qual, el documental, i la pel·lícula que comentaves era First Man, que és aquella que...
Ah, això! Sí. Tens raó.
Sí, First Man, bé, si t'agrada l'actor, t'agradarà la pel·lícula.
Molt de mareig. Que volien transmetre el que senten els astronautes quan es fiquen les càpsules.
I ara m'he recordat Ad Astra.
Sí.
Que aquesta potser també hi veus aquesta soledat de, no?, aquesta càrrega psicològica de la soledat a l'espai.
Sí, però aquesta és pessimista, perquè dius pessimista, el dia que arribem a la Lluna i muntem alguna cosa,
sí,
muntarem
fatal.
Un McDonald's.
Jo,
dius,
molta tristesa,
malament,
Molta tristesa.
Sí.
No? Sí, hi ha una... Jo també no vaig poder evitar estar pendent de les pífies.
No passa res.
Quan vaig a veure les pel·lícules modernes i, bueno, n'haig de dir que en té alguna... que ara estic recordant, però en té una en què ells van circulant amb un buggy per la Lluna, abans de fer la missió, i es veu la Terra en el cel, i la fase que ensenyen, perquè la Terra des de la Lluna, pels llunàtics, la Terra també ensenya fases, igual com ens ensenya la Lluna a nosaltres, doncs les fases estan malament, és a dir, estan ensenyant, perquè les fases de Lluna i de Terra van sempre canviades. Quan la Lluna és, la veiem creixent, ells, els llunàtics, veuen la Terra minvant, per entendre'ns, val? Sempre estan canviades. I hi ha una part de la pel·lícula en què no, això se'ls escapa. Jo m'hi vaig fixar quan estava mirant, dic, ui, això no pot ser. Però per la resta, és una pel·lícula, com deies, que sí que està ben tractat, i el tema del silenci, el tema de la gravetat, està bastant ben tractat. A mi, com a pel·li, no em va acabar de convèncer, la vaig veure una mica lenta, però això ja és, no la part científica, més com a espectador, com qualsevol altra. Per cert, us haig de dir, una altra pel·lícula super recomanable, que no vull dir que se'm passés, Apollo 13.
Mm-hmm. Ah, sí, la del Ron Howard, sí.
Ah, perquè aquesta està molt ben assolida, també. Van a gravar les escenes de manca de gravetat, que no és manca de gravetat, és manca de pes, les van gravar autèntiques, és a dir, van llogar l'avió que utilitza la NASA per entrenar els seus astronautes, que és un avió que s'enlaira, és un avió gran de passatgers que l'han buidat per dins, l'han convertit en un laboratori, llavors el que fa l'avió és pujar en paràbola i llavors es deixa caure, i en aquest moment de fer la paràbola i deixar-se caure, doncs tu t'aixeques i no tens sensació de pes, estàs en caiguda lliure i no tens sensació de pes, i això dura uns segons, minuts, fins que l'avió torna a agafar, i així fa diverses passades, i així és com entrenen els astronautes, doncs ho van fer així. Al YouTube es pot recuperar com ho van entrenar, hi ha el Tom Hanks dins de l'avió, hi ha tots els actors que ho estan entrenant, estan jugant també al rugby, a futbol americà, per entrenar-se, s'estan llançant pilotes mentre ells estan flotant dins l'avió, una mica per quan hagin de filmar, i després es veu les escenes de filmació, els càmeres, el director, tot com estan els tios flotant en una representació de la nau, de l'Apollo 13, dins d'aquest avió. Per tant, es van prendre moltíssimes molèsties per replicar el millor que podien les condicions de manca de pes. I després, històricament, és superfidel. És una pel·lícula molt, molt, molt fidel al que realment va passar, amb algun toc, evidentment, d'heroisme i de nacionalisme, evidentment, però jo penso que molt ben tractat.
Ara et faré una recomanació ràpida que vindria a ser potser la rèplica russa d'Apollo 13, que és una pel·lícula que és russa, que poca gent haurà vist, que és Salyut 7. No sé si ho he pronunciat bé.
La Salyut 7, molt bé.
I déu-n'hi-do la pel·lícula, eh? És com l'Apollo 13, però en rus, amb una missió que els hi va passar amb ells, i està collonuda la pel·lícula, també.
Molt xula, molt xula. A mi em passa, quan veig pel·lícules d'aquestes, que, clar, com que no reconeixes els actors, perquè no són coneguts, és com si tingués més realisme. Perquè no és el Tom Hanks, que
és,
mira,
això.
És que és el Tom Hanks. Sinó aquí són gent que no has vist mai, que segurament són molt famosos allà, però aquí no has vist. Em va agradar moltíssim, molt, aquesta pel·lícula. I, a més, també molt fidel al que realment va passar.
Molt bé, Joan Anton, jo crec que ja hem dit de tot i més i podríem seguir
podríem
perquè,
seguir.
Escolta'm... Si no tenim el llibre, que tenim 100 històries per davant, magnífiques totes elles, i que podem anar seguint, molt fàcil de llegir, algun dia doncs vas fent el ritme que pots, però és un llibre d'aquests que te'l menjaries ràpid, eh? Perquè totes les històries són molt interessants.
Molt bé, gràcies. Us feia molta il·lusió. Sí. L'actor s'heu de dir què us sembla, però jo el vaig escriure, ja us dic, tenia moltes ganes i el vaig escriure amb molta il·lusió. Llàstima que ens ha agafat també l'any que ens ha agafat, no hem tingut Sant Jordi, que hagués estat també una bona ocasió per fer-li una posta en llarg al llibre, però bé, aquí està i estic content d'haver-lo pogut escriure, ja us dic, feia molts anys que el portava al cap.
Bé, doncs hem d'aprofitar aquest Sant Jordi de juliol, no?, que es vol fer i us el podeu regalar. Perquè és una meravella, està molt bé, és entretingut, aporta dades, està ben escrit, ben enllaçat, les històries, vull dir que està molt bé. I si no, també tenim l'altre, no?, de com llegir el cel, no?, com interpretar el cel. Sí. Ara no t'estic dient el títol exacte, perdona, Joan Anton, però està superbé, està superbé. Ens l'hem llegit a casa, del dret i del revés.
Doneu-me un segon només.
A veure
si el tinc aquí.
És aquest de Guia d'Observació del Cel per a nois i noies.
Molt bé, el Guia d'Observació, que igual no me'n queda cap. Sí, aquí. Sí, aquí l'estic.
Està meravellós. És un llibre aquest. Que serveix per tothom i que jo suposo que ara que tenim aquests... que ve de gust prendre la fresca a la nit, també ens pot ajudar força.
Sí, aquest és pràctic. I llavors, per qui li interessi més l'univers, de dir, bueno... el 100 qüestions sobre l'univers, que també és de la col·lecció del 100 històries de grandeur espacial de Cusatania, 100 capítols ràpids, i aquest sí que és astronomia. Així com el de 100 històries d'aventura espacial és l'exploració històrica amb anècdotes, aquest és entendre una mica l'univers, com funciona el Big Bang, com va néixer, per què s'està expandint, com funcionen els planetes, les galàxies, les estrelles, per què som aquí. Això jo us dic que no ho responc, però la vida, no? Tot això que parlàvem de la vida, on estem buscant vida, com creiem que va aparèixer la vida alienígena, com la buscaríem. Aquest és el llibre perquè li agrada llegir coses d'astronomia.
Uh-huh. Doncs que bé.
Doncs res, moltes gràcies, Joan Anton, i fins la propera un altre dia.
Gràcies a vosaltres per convidar-me, molt amables, de debò.
Una abraçada.
Igualment.
I entre espai i espai, avui aprofitem i parlem de la pel·lícula Greyhound, pel·lícula protagonitzada per Tom Hanks, que acaba d'estrenar Apple Plus, pel·lícula que havia d'estrenar-se en cinemes, i aquí recullo el guant llançat per Tom Hanks aquesta setmana, que lamentava el fet que la pel·lícula no es pogués estrenar en cinemes. Ara parlarem, després de l'experiència, d'haver-la vist. Per parlar-ne tenim l'Aram Bonmatí, que et dono la benvinguda avui. Aram, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé.
I també tenim la Marta. Marta?
Què tal?
Doncs va, comencem, si voleu, amb aquest Greyhound, que és una pel·lícula, per mi, per aplaudir, per diferents coses. Per entendre'ns, és la típica pel·lícula clàssica, una mica d'aquelles de tota la vida, de vaixells de guerra contra submarins, en aquest cas uns vaixells de guerra que han de protegir una flota de vaixells que transporten mercaderies. S'ambienta a la Segona Guerra Mundial, concret a l'any 1942, i en aquest cas aquestes flotes van d'Estats Units fins a Anglaterra. Aleshores, hi ha un moment, un espai, que han de travessar una zona, tots aquests vaixells, que no hi ha suport aeri. I en aquell moment és quan són atacats per submarins nazis. I aquest vindria a ser en grans línies l'argument d'aquesta pel·lícula, que una de les coses que jo aplaudeixo, ara m'ho direu vosaltres, és la seva durada, 90 minuts, o 92, em sembla que és, amb títols de crèdits inclosos. que són, estem acostumats a pel·lícules que per ser grans han de durar dues hores i mitja, doncs aquesta amb una hora i mitja, escolta, pim-pam, de fet, és el que va la pel·lícula, i amb una hora i mitja jo crec que aconsegueix el que és el seu objectiu. No sé, Aram, què t'ha semblat?
A veure, depèn, aconsegueix el seu objectiu, depèn de quin sigui. Si és que els personatges ens importin una miqueta, sé. Ara, si has tenir-nos distrets d'una hora i mitja, doncs aleshores, molt bé, perquè la pel·lícula aconsegueix generar tensió i saps que al final el Tom Hanks, en principi, se n'ha de sortir. No saps mai què pot passar, eh?
Està basada en una novel·la, de fet, eh? La pel·lícula.
Sí, es veu que la novel·la, a més, hi ha tot una... O sigui, serveix per analitzar els problemes que hi havia en aquella època amb la tecnologia del radar i per estar en contacte amb l'alt comissionat. I també és una anàlisi una mica més profunda del personatge protagonista, que aquí, la veritat, ens quedem amb que el tio és religiós i pren molt de cafè. A part d'això, no sabem gaire res més d'ell. Per cert, a mi, jo sóc un gran fan de l'Elizabeth Shue i m'ha sabut greu el poc que surt.
Sí.
La vaig veure els títols de crèdit i vaig pensar, ah, mira que bé, i resulta que surt, què, 30 segons en pantalla al final, és molt, molt poquet, molt
té,
poquet.
Té una escena, és un, vaja, jo diria que és gairebé simbòlic, perquè és clar, el focus no està amb la relació d'aquest home i la seva família, tot allò t'ho expliquen al principi perquè llavors li agafis una mica d'apareixer el personatge. Sí que estic d'acord amb això, que bàsicament es focalitza en el personatge de Tom Hanks i la resta de personatges doncs ens sona una mica igual, però és clar, és que jo penso que la pel·lícula de fet és això, no dona temps per més, perquè destina tot el temps al que són aquestes lluites, aquestes batalles entre submarins i aquests vaixells de guerra, que és on està focalitzada la pel·lícula. De fet, aquest aspecte religiós que marcaves, la novel·la es diu The Good Shepherd, no? O sigui, aquí et porta també a establir aquest paral·lelisme del personatge del Tom Hanks, que vindria a ser com aquesta mena de pare simbòlic de tota aquesta tripulació que està al seu càrrec. Marta, tu què t'ha semblat?
Bueno, és que a mi les pel·lícules bèl·liques navals de les guerres mundials m'agraden molt. I trobo que aquesta perspectiva una mica enclaustrada i agobiant del comandament i d'anar saltant el que és el comandament del capità, a la zona del radar, el comandament estratègic militar d'un mateix vaixell, no sé si ho hem vist massa vegades com està rodat en aquesta pel·lícula. M'ha agradat molt això. M'ha agradat molt més les escenes de diàleg, com es passaven les ordres, veure això, la piràmide aquesta, no?, que és de l'exèrcit, és tota una jerarquia, i com tot s'engranava per executar ordre rere ordre, i en canvi la resta, el que és el mar obert, bé, que ja ho hem vist altres vegades potser millor, no? Però, i veure Tom Hanks, no sé... Bé, no? Vull dir, com a capità, amb la gorra, ens ha recordat altres pel·lícules d'ell. És un mix, aquesta pel·lícula, ja de molts personatges.
Ja havia estat capità de vaixell, Capitán Phillips, recordeu aquella,
sí, molt bona,
aquella pel·lícula dels pirates. A Sully era també el capità. De...
pilot.
I a més, Tom Hanks i Segona Guerra Mundial és ja un gènere en si mateix.
Tenim
El Puente de los Espías, Salvar al Soldado Ryan, per tant, aquí ajuntes a Hanks capità i Hanks Segona Guerra Mundial i et surt aquesta pel·lícula Greyhound.
Que a més n'ha fet el guió, l'adaptació que diu ell. Ell sobretot
Subratlla
molt això, que n'ha fet l'adaptació i que era un projecte, jo crec que és un projecte molt estimat, que li ha dedicat molts anys.
Clar, el fet de lamentar que no s'hagi pogut estrenar en cinemes ja diu bastant.
De tota manera, et volia matisar això, perquè he vist una entrevista que li han fet al programa Today de la NBC, i sí que és cert que en molts mitjans la premsa ha recollit que es lamentava, però en canvi, en aquesta entrevista ha donat gràcies a Apple TV, perquè per $5 pots veure la pel·lícula que no es podria haver vist de cap manera en l'estat pandèmic, en cap sala. I, a més, ha donat les gràcies perquè per ella ha estat un regal, perquè ha arribat a les pantalles, a Apple TV, un dia després del seu aniversari, que n'ha fet 64. O sigui que sí, però alhora, vist el que la situació, les dificultats, doncs mira, diu que per ell la poma d'Apple ha estat com el buc aquest Greyhound que ha salvat una mica de la catàstrofe.
Perquè de fet era una d'aquestes tantes pel·lícules que estaven penjades sense data d'estrena, i aquí s'han trobat dues necessitats. Sony, primer, que li havia costat 50 milions de dòlars la pel·lícula i que si no l'estrenava, no trobava manera, no recuperaria aquesta inversió, i l'altra ha estat Apple, que n'ha pagat 70, per tant aquí Sony s'ha endut 20 milions de benefici de dòlars sense haver gastat un duro en publicitat ni repartir percentatges amb sales i tal, per tant són 20 milions de benefici net, i Apple li ha anat fantàstic perquè així el seu catàleg, que no és un catàleg molt gran, es va incrementant i posa una pel·lícula de qualitat, una pel·lícula que la gent pot trobar atractiva com a mínim per fer-se la subscripció de prova o ja per provar cosetes i quedar-s'hi a Apple Plus.
Una de les coses que m'ha agradat a mi de la pel·lícula és que et dona una sensació de claustrofòbia com si fos una pel·lícula de submarins, quan en realitat és l'altra banda dels submarins. Però tens aquesta mateixa sensació de com si fossis tu el que està dins del submarí, quan ets atacat pel submarí.
I te n'adones de la importància de l'espai. Cadascú ocupa el seu espai, ni una passa endavant ni una passa endarrere, perquè és que si no, no s'hi cap. O sigui, trobo tot tan mil·limetrat... I jo crec que aquest guió, ell pretenia això, que aquestes ordres, aquesta piràmide, veure des d'on parteix i fins on arriba, no?
De fet, també una de les coses més importants de la pel·lícula, que m'ha recordat a Dunkerque precisament per això, per la música. Com utilitza la música, i la música és un element narratiu per incrementar la tensió de l'espectador i per reflectir que ara ve l'enemic, que ara ve les bombes. La música és d'aquest tal Blake Neely i ho ha resolt d'una manera que a mi m'ha recordat bastant a Dunkerque. Dunkerque, tot i ser una pel·lícula molt diferent, que també està ambientada a la Segona Guerra Mundial, és un episodi real i tot això, i és diferent. En aquest cas només ens trobem amb una història amb vaixells, però el que és el control de la tensió i el ritme de la pel·lícula sí que m'ha recordat molt a Dunkerque.
A mi m'agrada, d'això que comentes de la banda sonora, com el tema dels submarins és el soroll del sonar. Saps? És com un ding, com unes campanes que van sonant, que també m'ha fet pensar una mica en tiburons. Saps? Això de donar un leitmotiv molt senzill i pràcticament com si fossin campanes o instruments de percussió a l'enemic, ho he trobat com molt curiós.
Sí, sí.
I veure com sense ordinadors feien càlculs, eh? Càlculs manuals que en navegació eren molt importants. Clar, ara és tot un prejudici, eh? Però m'ha agradat molt tornar-ho a veure. Ostres, no? El compàs... Això és...
Amb un compàs, una regla i un transportador, sí, sí. Escolta, pots creuar el món. Uh-huh. El que passa que ara ja no en sabem.
No. Bueno, suposo que els experts sí, Aram, i les expertes, no? En navegació... Uh-huh. Però suposo que ara tot és més informatitzat o te fa els càlculs alguna mena d'aparell electrònic o no ho sé. O
si ets ara una... tens GPS, Marta.
Tens GPS, gràcies. Doncs GPS ja... hi ha un moment, podem entrar en algun moment de la pel·lícula?
Sí, sense fer spoilers, però sí, podem entrar en algun
ostres,
moment.
Ostres, doncs potser és un spoiler.
Però no serà greu, espero.
No, perquè hi ha un moment en què un estri molt important no acaba de funcionar bé i li fan copets. M'encanta. O sigui, mai ha funcionat això. Per què feu copets als aparells? No funciona.
No és cert, sí que funciona. Moltes vegades és la manera d'arreglar les coses.
Marta, ho fan perquè són homes, i un home, si algú està escatxarrat, li fots quatre hòsties i a veure si
és,
així se'n...
Això és el que veig a casa. Jo mai li he fet un cop a algú quan no... És el contrari, el miro, a veure, puc obrir, a veure si... O sigui, no faig cops a les coses per veure si s'arreglen. I en aquesta pel·lícula me fa gràcia que això, doncs, ho veiem. I a més és una eina molt essencial, us haig de dir, per poder detectar els submarins. Però bé... M'agrada molt també aquests missatges dels nazis, no? Perquè són uns 4 o 5 submarins nazis que els hi colen, no?, en el canal d'àudio, en els bucs, en els convois... Sí. No, en el convoi no, en el Greyhound, no?
En el vaixell... En els canals de ràdio.
Que fa d'escorta del convoi aquest amb 37 vaixells amb queviures i amb tot... Bueno, i amb benzina i tot porten, esclar. I els hi foten allà un troleig, no? O sigui, comencen a enviar uns missatges molt amenaçadors.
Bueno, és guerra psicològica i per tal de desgastar el teu enemic...
Això és el que es fa servir avui dia amb el futbol, jo crec, no? Ai. Això és el que es deuen dir a l'orella, coses d'aquestes.
Sí, sí, ja... però aquí, clar, la cosa és més seriosa, eh?
Sí, sí, sí. I m'ha agradat molt també en aquesta entrevista que ha fet una comparació, un paral·lelisme entre allò que ha volgut expressar en la pel·lícula, aquesta situació de no sabem com acabarà, que tu has dit abans, Aram, no? No saps com acabarà, però sospites o vols creure que pugui acabar bé, més o menys, no?
Però si al final el capità acaba fent un sacrifici en pos de la flota, tampoc et semblarà tan estrany.
No, no. Clar, i a cada moment pren decisions que són crucials. O sigui, t'equivoques amb una i és en cadena. És un error en cadena.
Igual que treure's les sabates i posar-se les espardenyes d'anar per casa. És una decisió crucial a l'hora de prendre bones decisions, també, al final. Pobre home.
Encara que només sigui per recordar-nos que la Elizabeth Shue sortia a la pel·lícula.
Exacte, sí, és aquell moment.
Cert, per cert, molt xules les espardenyes d'anar per casa. Sabatilles, aquestes. Que abans has dit que pren molt de cafè, eh? Però fixa't en la quantitat de tasses que es trenquen en aquesta pel·lícula. Vull dir, no se l'acaba de prendre tot, eh?
És que s'haurien d'haver trencat totes, la coberteria sencera, perquè és que aquell vaixell... A mi m'ha sorprès, veure en quina facilitat entre cometes o agilitat
viraven,
es poden moure aquests vaixells, no? Que són aquests monstres de metall sobre el mar, que dius com és possible, com es pot moure... Clar que aquí la pel·lícula només, com has dit tu, Aram, et focalitza en el pont de comandament i poca cosa més. No veus a baix com treballen...
Sí, no veiem. És una... Bueno, no sé si és una pena o no. Suposo que és això, no?
Seria una altra pel·lícula allà, sí. Llavors. Mm-hmm. Però bé, està bé aquesta manera moderna del cinema d'explicar-te una cosa que hem vist en pel·lícules molt antigues, molt clàssiques, i que t'ho mostri aquí, no? M'ha agradat veure-ho. Està bé.
I els colors, no? Aquesta... Potser Dunkerque també me recorda això, aquests blaus, grisosos... Però tot i així, Ignasi, el tipus de plans que hi havia a Dunkerque no s'assembla de res al tipus de, a la manera de gravar.
No, ja dic que no té res a veure. M'ha fet pensar sobretot el que és ambientar la Segona Guerra Mundial i la música, l'utilització de la música, igual que Dunkerque,
sí, sí, sí.
L'altre sí, no té res a veure. A més, aquí estem concentrats tota l'estona en el personatge de Tom Hanks, i hi ha una altra cosa també amb la durada. Dunkerque no és una pel·lícula llarga.
Sí, clar, això...
És com aquesta, va al gra, t'explica el que t'explica i no tens ni més ni menys. És a dir, just el que necessites perquè no se't faci pesada, i és una de les coses que li trobo per aplaudir també d'aquesta pel·lícula. Que hi ha acció sense parar i que aconsegueix mantenir l'atenció des del principi, des del primer atac fins al final. Jo vaig estar molt tens fins al final per veure com es resolia la cosa.
A mi em sap greu no aprendre gaire res de la resta de la tripulació. M'ha fet pensar, si m'ha fet pensar en una pel·lícula, serà en Das Boot o en U-571 o... Com es deia aquella pel·lícula que em penso que era d'en Brad Pitt i en Shia LaBeouf, que eren l'equip que portava un tanc?
Ah, sí, Corazones de Hierro.
Sí, bé.
Corazones de Hierro. Doncs, o sigui, la idea més o menys és la mateixa. En lloc d'un vaixell és un tanc, però allà sí que coneixíem una mica com eren tots els tripulants del tanc. En canvi, aquí ens hem quedat una mica amb la idea de que Lixou, o sigui, el seu segundo al mando, és un tio dur de nassos, i amb en Tom Hanks. Però la resta, doncs, no sé.
Són dues pel·lícules molt diferents, eh? Jo penso que no tenen res a veure, perquè allà surten del tanc i, en canvi, aquí és tot pràcticament el pont de comandament del vaixell i poca cosa més. Molt bé, no sé si...
A mi m'ha agradat l'especialista del sonar. Té una oïda excel·lent.
Home, clar.
És un crac del sonar.
Jo crec que els hi feien una selecció. Igual que a l'època dels pirates agafes el millor vigia per estar a dalt del pal de Messana, aquí els hi fan proves a veure qui té l'oïda més fina i el poses al sonar.
Sí, sí, perquè ha de distingir entre sons molt similars i amb molta fressa. Vull dir que m'ha agradat molt aquesta artesania, no? Veure que al final depèn de les teves qualitats o talents. per poder sortir-te'n, perquè t'està dient això, també. I el missatger que va amunt i avall, no? El camarot. Vés-me a buscar la jaqueta, ara fes-me un missatge, ara. I sempre està allà, diligent, així m'agrada.
Exacte. Aquest, jo em preguntava, aquest nano, aquest pobre nano, ha aguantat despert tota l'estona que ha aguantat el capità?
Tota l'estona. Sí, senyor.
Doncs aquest també es mereix una medalla. Aquest és, sí, és una medalla, perquè té, sí, almenys, sí, el mateix. Escolta.
Sí, sí.
Molt bé. No sé si voleu comentar algun altre aspecte més de la pel·lícula o alguna conclusió final.
Sí, jo només per acabar, jo faig la meva i reprenc un missatge que ha fet en Tom Hanks en aquesta última entrevista, perquè sabeu que va passar el coronavirus al març amb la seva dona, la Brita, i ha dit, extraient també aquell missatge que n'ha quedat de la Segona Guerra Mundial, do your part, feu la vostra part, que és fàcil. A la Segona Guerra Mundial, al 1942, la gent es pensava que duraria 10 anys, i ara no sabem com acabarà la pandèmia, per tant, feu això, la vostra part, i que és petita i que és assumible. I ella, bueno, l'ha aprofitat amb aquest missatge.
Uh-huh. Aram?
Molt recomanable, sobretot tinguent en compte que per 5 euros tens un mes d'Apple Plus TV, i o sigui, per 5 euros veus la pel·lícula.
Sí, sí, val la pena. Anar al cine hauria estat més car de 5 euros i en canvi ara la tens a la disposició, la podeu veure tots els de casa i la mar de bé.
Això sí, un detall, però que no és respecte a la pel·lícula, sinó a l'Apple Plus TV. Si el fa servir un mòbil Android, no és tan fàcil enviar-lo a la tele com amb el Chromecast. Apple sempre va una mica a la seva història i t'has de complicar una mica la vida.
Bé,
és un aviso para navegantes, que diuen, no?
És Apple, clar, aquí ja has de començar a fer posar-lo tot Apple. És el que té Apple. Molt bé, Aram, doncs res, gràcies i ja t'acomidem a tu aquesta temporada. Ens retrobem la temporada vinent.
I tant.
Vinga, una abraçada.
Fins la pròxima.
Adéu, adéu.
I avui, ja a l'últim espai d'aquest programa final de temporada especial sobre l'espai, anem a parlar d'aquesta sèrie Space Force, estrenada a Netflix a final de maig, i ho farem amb en Francesc Morales. Francesc, què tal, com estàs?
Hola, bones, molt bé, aquí a Florida.
Hem pensat en tu perquè, clar, vius a Florida, estàs al cantó del que seria l'Space Force real, i hem pensat, doncs, que de primera mà qui millor ho coneix ets tu.
Sí, Cape Canaveral està aquí a com a 3 o 4 hores a l'est d'on visc.
Mm-hmm. També tenim en Jacint Casademont com a rei de la comèdia. Què tal, Jacint, com estàs?
Gràcies pel títol. Molt bé, molt bé. Aquí no estic a Canaveral, però aquí hi ha molts de petardos.
Ara que...
Sí, presenta't, ara, ja.
Jo sóc la Marta, què tal? No, és de Jacint, el rei de la comèdia, com en Conan O'Brien. És un títol molt alt.
Jo pensava en Robert De Niro a la pel·lícula de Scorsese, però bé, també accepto tots els títols possibles.
D'acord.
Doncs va, anem a parlar d'aquesta sèrie Space Force, estrenada a Netflix, creada per Greg Daniels i Steve Carell, que és la parella de The Office, i això ens servirà una mica per fer aquest fi de festa final de temporada, que a veure, la idea que també ens ho passem una mica bé parlant d'aquesta sèrie. Que ha rebut moltes crítiques, penso, potser, jo diria que bastant injustificades, perquè és una sèrie que ha estat bastant criticada, o... no sé si perquè la gent s'esperava un producte més comèdia com The Office, i en canvi aquí hi ha una càrrega crítica, sobretot de riures del que és el funcionament del govern de Trump, perquè està clar que el president d'Estats Units en aquesta sèrie és Donald Trump, encara que mai es mencioni el nom. És la branca creada per Donald Trump, explicàvem abans, amb el logo robat de Star Trek, que ja és el cim ja de la bogeria de Donald Trump, però a més, en aquesta sèrie, que quan es va començar a produir, encara aquesta branca estava a les beceroles. Aleshores, jo crec que aquesta sèrie s'ha anticipat en molts dels conceptes que han acabat passant a la vida real. Qui comença?
Sí, I de fet, si puc comentar alguna cosa precisament pel que acabes de dir.
Sí, sí.
És que de fet ja ara hi ha una disputa legal sobre el nom registrat, perquè sí que és cert que això de Space Force, doncs la de veritat, diguéssim, no la sèrie, s'ha obert fa poc, però això ja estava previst per uns documents del Congrés de fa 2-3 anys, on apareixia com a Space Corps, on apareixia com una branca de les forces aèries, una mica com el que va passar amb els marines, que es van desencaixar de la Navy, no? de l'armada naval. Doncs la idea era fer el mateix. El que passa que és interessant perquè la sèrie, jo crec que ja estava en gravació l'any el 2019, el gener del 2019, una cosa així. Uh-huh. No sé si teniu aquesta dada. Per tant, sí que realment és possible que s'hagi avançat fins i tot en el nom de Space Force.
Mira, el rodatge, t'ho aclareixo, entre el setembre del 2019 i el gener de 2020. El rodatge.
O sigui, ja, sí. Setembre del 2019. Uh-huh.
Uh-huh. Jacina, tu què t'ha semblat la sèrie?
Doncs, a veure, molt ràpid. És una sèrie que, com tu dius, els primers inputs que em van arribar eren molt negatius. Tothom es queixava de que no, que era una comèdia que no funcionava. I jo quan hi vaig arribar, la veritat és que em vaig trobar un producte que em va agradar, el vaig trobar força intel·ligent i que potser la gent esperava més gag darrere gag, i és potser una comèdia més de situació i de personatges que no pas de gags potents per si mateix. També s'ha de dir que The Office, qui l'hagi vist, la versió americana, la primera temporada tampoc era tan bona com la resta, ja que van fer uns petits canvis en els personatges per ser potser més directa i més efectiva. I aquí potser també passarà el mateix. Tot i que a mi m'agrada aquest estil, que potser és més descomprimit, crec que potser li donen un top per ser més comèdia pura. Tot i això, un producte molt intel·ligent, que això fa crítica, i a més que parla d'uns personatges que en principi fan molta gràcia, però que tots amagant una mica de tragèdia darrere, que potser és el que més em motiva de tot plegat.
A mi m'agrada molt. No sé què m'esperava, però és veritat que quan veus la Steve Carell hi ha moments que sí que et recorda el seu paper de The Office, però és que The Office ja no és una comèdia que agradi a tothom. I aquesta hi ha una crítica subtil i, a més, hi ha humanitat. I suposo que en una comèdia nord-americana que parla del braç armat de l'espai, no? de la conquesta de l'espai, no, potser no és el que esperàvem, però a mi m'ha encantat. I que un que és general, l'Steve Carell, ara no
sí,
sé si
general.
És general, és un general, tingui aquesta part de pare humà, no s'ha vist tant... O sigui, si fos una comèdia, com diuen Jacint de Gags, això no ho podríem veure. I aquí trobo que està molt bé, i estic amb en Jacint, que hi hagi un diàleg, hi hagi un guió, ostres, per cada capítol, que a més sempre hi ha un fil que es va estirant pel següent. I a banda que no hi ha potser gags d'aquests de caure de culs, però hi ha moments boníssims, o sigui, hi ha moments apoteòsics a la sèrie.
A veure, jo he de dir que hi ha moltes comèdies que no ric així a boca oberta, i amb aquesta sèrie ho he fet, tot i no tenir gags. Hi ha coses que... I potser no són gags d'aquests que estan planificats com un gag en si, sinó una pròpia crítica, que per la seva mala llet et provoca a riure, no? Que és el que li veig a la sèrie. Sorprèn, per exemple, dintre del càsting, o sigui, estem parlant de Steve Carell com a protagonista principal, però John Malkovich, que és un actoràs que sempre ha tingut una vena còmica que molts pocs directors li han sabut treure profit. jo crec que aquí John Malkovich es deixa anar i, vaja, veiem potser aquell Malkovich més divertit, dels més divertits de la seva carrera.
I jo crec que encara el personatge de manera supertreballada. O sigui, moltes vegades aplaudim actors que fan un gran treball amb un paper dramàtic i ell realment s'ha treballat moltíssim aquest personatge perquè és un personatge que tant el to de veu com la gesticulació, més el vestuari que l'ajuda i tot això, és un personatge molt més enllà. O sigui, el primer capítol el veus i ja pots imaginar que té una història darrere aquest personatge. I hi ha un capítol quasi centrat en ell que descobreixes que realment hi ha molt més que no se t'explica, però que realment l'han treballat, l'han pensat i l'actor l'ha sabut explotar molt i molt bé.
Bé, diguem que ho fem amb spoilers, eh? Per tant, aquí desvetllarem alguns dels gags o moments, perquè, per exemple, ara ho vaig a fer amb un, no? Suposo que t'estàs referint en aquell moment en què el general es pensa que ell és un espia i el que fa és obrir un arxiu de vídeo que té allà i ho fa davant de tothom per demostrar que és un espia i el que està fent és una declaració d'amor envers un altre home, no? Vull dir, és un moment d'aquests de vergonya del propi personatge que tu també sents com a espectador per lo malament que ho està fent en aquest cas la Steve Carell, no? Que ja passava una mica també amb el personatge de The Office, que senties vergonya de moltes de les coses que feia.
Sí, sí, és aquest moment claríssimament al que em referia. I una cosa curiosa que em crida l'atenció de la sèrie és que, com estem comentant, és això. No es mou a través de gags, però sempre hi ha una escena que és el gran gag de cada episodi. Passa en aquest, passa en el de... Em sembla que és segon o tercer capítol, quan es troben el mico i el gos i el que passa amb ells. Cada capítol hi ha el gran gag, que jo crec que és el gran am per atraure el públic i que el públic rigui. I sembla a vegades una mica forçat, perquè hi hagi un moment de riure obert, i en canvi la resta de la sèrie manté un tom més baix de comèdia, però que no vol fer-te plorar a riure. Però sempre hi ha aquest gag, que és el gran gag de cada capítol, perquè explotis.
Uh-huh. Tu, Francesc, com ho has vist?
Jo, a la valoració en general de la sèrie, parteixo de la base que jo no vaig mirar mai The Office fins al dia d'avui. No, igual he vist com 3 segons. O sigui, sé el que és, més o menys. I de Steve Carell és que jo crec que no he vist mai cap pel·lícula seva. Aquestes de Virgen de los 40 i d'altres que...
Pues te les recomano,
que fet. Per mi ha estat... Sí, sí, no, m'han dit que estan millor les pel·lícules, de fet, que ell com a creador de sèries. Per tant, jo m'he enfrontat aquí a Space Force per veure què em trobava. A nivell de comèdia, la veritat és que tampoc m'hi he fixat massa, no, o sigui, no m'ha fet... Reconec aquests moments, no?, del gos, els moments espectaculars de comèdia en cada un dels episodis, i llavors la resta és bastant fluix. He suposat que és la forma de fer comèdia de Steve Carell. No sé si The Office era el mateix.
No. A més, l'estructura és molt diferent. I a The Office el seu personatge és molt, té punts molt més absurds. O sigui, jo diria que a The Office sents més vergonya aliena en molts més moments. En aquesta sèrie Space Force el que sempre fa, sempre, és compensar-te-la al final de l'episodi. O sigui, te compensa el personatge. Te diu, mira, qui s'ha comportat així és el general i amb la seva filla, per exemple, o amb una cita, és aquest altre, no? I és intel·ligent en aquest sentit de que a vegades en una comèdia només veus una faceta del personatge principal. La faceta de riure o de vergonya o d'absurd. Però en aquí sí que veus que més enllà de ser general és altres coses. I jo crec que això potser és el que li fa treure aquesta etiqueta de comèdia per ser, no? I en canvi a mi és el que m'agrada, perquè té aquest to un poquet de drama en el sentit de gènere.
Això, home, té la seva dona que està a la presó.
Home, és que si tu t'hi fixes, té una vida.
La filla no té una bona relació.
Té els pares que els està cuidant algú perquè la mare no s'aixeca i el pare té demència, o sigui, diu unes coses... El pare diu unes coses que... I ell agafa la trucada del pare mentre està a la sala de controls de la unitat de Space Force, no? Que dius, qui ho faria, això? Quin general ho faria, això? O sigui, no... Bueno, són petits detalls que vas veient i sí que potser la crítica hi és i també m'agrada molt i és bastant subtil. I jo no sé si el públic nord-americà la detecta. No ho sé si la detecta.
Sí. Clar, jo he fet una mica de recerca entre la gent del meu voltant, això és preguntar-li a tres persones, però una d'elles, de fet, treballa pel Departament de Defensa. Per tant, m'interessava saber la seva opinió. És que, clar, aquí tothom està militaritzat d'una forma o una altra. Especialment si estàs en un campus universitari, perquè la meitat dels nens són soldadets, i a més a Florida, perquè a Florida no és que tinguem la base aquesta de la NASA aquí al costat, és que tenim a Jacksonville, que és on vaig anar a entrevistar, perquè després no digueu que no em moc per fer entrevistes a gent perillosa.
Molt bé.
On em vaig entrevistar aquesta encarregada de protocol del DOD, del Departament de Defensa. A Jacksonville tenim una base de submarins, dos o tres bases dels marines de l'exèrcit, força aèria, etc etc etc. No sé si tenim alguna cosa de la CIA també allà. I el que jo volia saber era si havia creat algun tipus de dinàmica, que era el que m'interessava veure la sèrie també, una dinàmica de propaganda. Com moltes sèries, o algunes sèries que ja hem vist, com Jax, per exemple, no? que és una sèrie vinculada al Navy. Doncs que funcionés una mica com crítica, però al mateix temps que la gent se n'adoni que això existeix i que va en sèrio, i que val la pena donar-hi suport, perquè això ha nascut ara, però ara és quan estan començant a reclutar amb força. Ara mateix hi ha com un centenar de persones, però ja estan fent els seus vídeos de reclutament, que no saps ben bé on acaba l'humor i comença la serietat en els seus vídeos de reclutament. Per tant, no sé si la sèrie, amb totes les crítiques que hi ha a la societat militaritzada nord-americana, és una crítica de veres o és o hi ha una certa aliança també en aquest producte. Jo crec que en alguns elements de comèdia on es veu crítica a la societat militar americana no és collita pròpia, perquè hi ha una llarga tradició que comença, jo no sé, amb Bob Hope, per exemple, i continua fins al dia d'avui amb una pel·lícula com The Pentagon Wars, que és de finals dels 90, em penso, no sé si la coneixeu.
No.
Surt Carrie Elwes, el de
La princesa prometida.
Exacte, doncs i està basada en fets reals, és ell li encarreguen supervisar, ell ve de la Força Aèria, i li encarreguen supervisar la creació d'un vehicle blindat en el Pentàgon, i és tot, és superridícul de la manera com i corrupte al mateix temps, de com s'impesquen diferents diferents gadgets que li han d'afegir en el Bradley, si no recordo malament, perquè funcioni d'una determinada manera en lloc de ser realment funcional, però prefereixen posar-li coets gegantins perquè queda més xulo, no? I tot això és autèntic, o sigui, està basat en recerca autèntica. Jo he vist molt d'aquesta llarga tradició de crítica a la Força Armada Nord-Americana.
Aquí a Space Force segurament això seria traduït a que quan les coses no van massa bé o vols provocar un canvi, explosió. Tira una bomba. Sempre diuen, tira una bomba.
Sí.
De fet, aquesta idea de anem a l'espai, no a explorar, que seria lo normal, no? O és el que fa la NASA, és a dir, enviem sondes a Mart, enviem... Bé, tot el que fa la NASA és a la fi de l'exploració i a millorar com a humanitat, com a civilització. En canvi, aquests van a l'espai per fer la guerra. Que és absolutament ridícul anar a la Lluna i fer la guerra. Clar, aquí ja veiem des del primer capítol la sèrie que et planteja una rivalitat amb la Xina. Evidentment és una rivalitat ja fomentada per Donald Trump per temes comercials, i aquí s'hi agafa fort, tinguent en compte doncs, que també la Xina està començant a fer, a enviar doncs, sondes, o bueno, ara en parlàvem abans en el programa. Aleshores, aprofita aquesta rivalitat de l'exèrcit nord-americà per fer la guerra amb la Xina, fins i tot aquell capítol que es munten, podríem dir, una mena de paintball, a través d'aquests uns uniformes que es col·loquen, simulant doncs, que estarem a la Lluna i haurem de lluitar i a veure qui guanya entre aquesta rivalitat que hi ha ja dintre de les pròpies administracions, dintre de la Space Force, i l'altra que és la branca militar que vol absorbir el que és aquest Space Force, no? És a dir, que aquí planteja diverses guerres paral·leles entre les diferents branques de l'administració i, en aquest cas concret, el tema de la Xina, que ja dic que és ridícul anar a la Lluna per lluitar contra els xinos, no? Que és el que t'està plantejant aquí la sèrie.
Em deixeu fer una reflexió sobre la sèrie, ara sí. Vull anar de profund. Però per mi la sèrie el que fa és basar-se en aquest concepte que és completament estúpid, que és anem a crear una força per fer una guerra perquè sabem que no anem a fer la guerra, sinó que anem a treure pit perquè no tindrem competència, on tenem. I quan arriben a la Lluna es troben que tenen competència, cosa que els hi desmunta tot. Això fa que la persona escollida per portar aquesta secció sigui Steve Carell, que és un personatge que ells mateixos són conscients que no va enlloc, però així el foten aquí i sembla que, bueno, que té un lloc molt important. Quan ell mateix és conscient de que el que està fent és una ximpleria, però per l'orgull que té militar ho ha de tirar endavant i ser el millor, encara que tot sigui absurd. I d'aquí ve tota la sèrie, tots els personatges és estic fent una cosa que sé que no porta enlloc, que no aporta res, que no m'ajudarà a res, però ho he de fer perquè sóc qui sóc. Això passa amb el personatge John Malkovich, amb l'Steve Carell, la filla mateixa que sap que té que estar allà, tot i que no li és còmoda i que es veu sobrepassada amb tot el que està passant al seu voltant. I aquesta és una mica la gràcia de la sèrie, de coses que s'han de fer perquè sí, que no pots parar a pensar per què s'ha de fer, sinó perquè t'ha tocat fer-ho.
Sí, i exactament, i també veus el que són l'equip científic, que clar, que està a les ordres d'un militar, i clar, si exacte. Estan fent una investigació sobre fongs en no sé quines condicions, a què me vens a dir? Si jo el que vull és gastar el pressupost públic nord-americà en tirar un míssil al satèl·lit que ha llançat la Xina, saps? Vull dir, a més és que és boníssim, perquè clar, li desmunten totes les teories, no, que no es pot fer així, no, que l'espai no hi ha, vull dir, i clar, i et fots és que clar, fots a riure, perquè és absurd, i aquí està l'absurd, és aquesta rivalitat militar, que sempre és el que es diu, no? Els Estats Units sempre s'han de ficar en alguna guerra i si no te l'inventes, no? Si no la comences o fas veure que estàs en guerra. I a tot això el pressupost va pujant, no? Vas gastant els diners i... Però bé, m'agrada molt també el personatge de la Erin, la filla. I no n'hem parlat, però hi ha la Lisa Kudrow, que està a la garjola. Sí. I jo no sé per què. No sé si s'ha dit per què. Què
és el primer capítol, però no recordo el motiu.
No es diu. És part del misteri.
Val, és que no recordava jo, si és que, com que era el primer capítol, ja no me'n recordava, o és veritat, no es menciona.
Em sembla genial el matrimoni Lisa Kudrow i Steve Carell. Vull dir, és que em sembla que haurien de fer un spin-off només de les vides de matrimoni d'aquest parell.
No sé, eh?
Sí. A veure, no es diu, però sí sabem que en algun episodi diuen que li queden 30 anys, en un altre diuen 40.
Sí,
no?
Sí, o sigui, té una pena molt llarga. Grossa, sí, sí.
Tipus assassinat o organitzar un referèndum, coses així. Una cosa bastant grossa aquí a Amèrica.
Sí, sí, sí. Podria ser.
Bé, en tot cas, la filla és l'actriu Diana Silvers, que l'hem vist a la pel·lícula de terror El sótano de Ma. Ella era la protagonista d'aquella pel·lícula. Que no està malament, per cert. Llavors també hi ha un personatge que crec que hauríem de mencionar, que és el que interpreta el Ben Schwartz, que és el que fa aquest del director de...
El community manager.
Bé, bueno, el social media.
Puto Tony!
Que estressa molt, aquest noi.
Sí, el F. Tony, Fuck Tony, no? Com li...
Fuck Tony, sí.
Sí, sí, com li diuen aquí. Que, per cert, aquest noi potser físicament no ens sona, però amb veus, ha posat moltes veus a dibuixos animats a la pel·lícula de Sonic. Ell era la veu de Sonic. I, a més, atenció, Jacint, no sé si ho sabies, és la veu de Leo a l'última sèrie de les Tortugues Ninja, El ascenso de les Tortugues Ninja.
Sí, sí, perquè vaig mirar la seva filmografia per IMDb i ho vaig descobrir. Però una cosa, Ignasi, i això t'ho havia de comentar, patés qui patés. M'estàs dient que ell no serà Mr. Fantástico?
Ostres! El físic el té, el físic el té.
És,
sí, sí.
És ell!
Sí, sí. No et diria que no, eh? Mira,
una
jo...
Una mica jove, no?
Bueno, ja busquen actors joves, van dir, per fer de Quatro Fantásticos. A mi un Richards així jovenarro, és que jo l'estava veient tota l'estona. Sé que és molt de comèdia, però jo crec que si el dirigeixen més controlat, seria un Richards perfecte.
Sí, a més l'actor ho fa bé, eh? És així... Bé, és divertit, sobretot aquell capítol, per exemple, que ha de gestionar el tema dels uniformes amb la primera dama, que bé, és divertit.
Amb flotos, sí.
Bé, i també hi ha aquell episodi en què ell també té força protagonisme, que és cap al final, un dels últims episodis, en què es recluta, no?, tot l'equip que anirà a la Lluna, que déu-n'hi-do, eh?, l'equip que anirà a la Lluna, tots els millors, eh? I clar, tots li van donant carbasses i ell intenta vendre això, la missió, i és que és fa molt de riure, és com vas creant, no? Doncs si no t'agrada això, jo una altra cosa, no? I bé, és això, és la comunicació aquesta, que vas creant conceptes i el que millor s'escaigui, doncs aquest ja farà, no? Està molt bé.
A mi m'encanta el capítol de que han de buscar un regal d'aniversari, que fa parella amb en Xan per buscar el regal d'aniversari. El moment que li diu lo de la capa d'invisibilitat i s'ho queda mirant al seu voltant, vaig riure moltíssim. Però bé, a cada capítol té algun gag que m'encanta, aquest senyor.
Sí, sí.
Sí, aquest, el Factoni aquest, ell representa en part aquesta línia de comèdia que abans he esmentat dintre del món de la despesa pública, de les Forces Armades, de la NASA també. De fet, hi ha un episodi de The Simpsons en el que, no sé si me'n recordareu, que recluten a civils, és a dir, a Homer i els seus amics, per anar a l'espai.
Que pot anar malament, no? No pot anar res malament.
Però és que això és un dels problemes que té la NASA quan neix, a finals dels anys 50, ja neix malament. És a dir, ja en aquell moment, amb Eisenhower com a president, hi ha el debat de si s'ha de crear una Space Force. És a dir, si la NASA ha de ser militar o civil. I per decisió presidencial al final s'acaba fent civil, però ja podria haver existit en aquell moment. De fet, l'equivalent a Espanya, que és l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial, de Juan Franco, als anys 40...
Ja ha sortit.
Ja ha sortit. Paquito.
Doncs la INTA, com se'n diu, depèn del Ministeri de Defensa, no depèn del Ministeri de Cultura i no sé què, no sé quantos. No, és una cosa que depèn del Ministeri de Defensa, és l'Space Force a l'Espanyola, que està a Torrejón de Ardoz. Aneu a la pàgina web i podreu veure ja tots els experiments que solen fer amb diner públic. Això que ja també es planteja a països com Mèxic o Estats Units, cauen més en la branca civil, però no deixa de ser despesa pública. I formen part d'una lluita contra la Unió Soviètica per la carrera espacial. I cada coet d'aquests que s'ha enviat, cada error que hi ha hagut, s'ha hagut de fer gastant molts diners, i per justificar això s'ha hagut de convèncer l'opinió pública. La típica imatge, no?, de la gent mirant per la tele quan hi ha un llançament espacial. Tot això són índexs d'audiència que són necessaris a l'hora de galvanitzar la població al voltant d'aquests projectes mastodòntics. Això què passa? S'acaba esgotant perquè ja no tira més, i l'Space Force és el resultat de mirar-m'ho per la via militar, no? El patriotisme militar clàssic, de banderes, uniformes i tot això, a veure si revitalitzem aquesta cursa espacial, que ja ens estan passant la mà per la cara Xina i Rússia. Abans ja s'hi comentava que és un element de comèdia, però és que és un element extraordinàriament real. Aquí es viu cada dia aquesta nova cursa espacial, especialment amb Xina, també amb la Índia, que crec que surt en algun episodi, que tenen una agència espacial bastant forta, però sobretot amb Rússia i Xina.
Abans, fora de micro, comentaven un tema que aquí també la sèrie treu com si fos un gag, quan em sembla que és el personatge de Steve Carell, creu que tots els científics que estan a les seves ordres són tots nord-americans, perquè veu el que és evident, el que és el doctor Chang, que és oriental, però és nascut als Estats Units, i en realitat l'oriental resulta que és l'únic americà. Exacte. I els que ell dona per sentat que no són americans, un és de Bèlgica, l'altre és de
Índia.
No sé... Sí, o sigui, no n'hi ha cap que sigui dels Estats Units, no? És a dir, aquest prejudici que primer et mostra de suposar una nacionalitat per al fet de tenir una raça, i l'altre és que tota la part científica no n'hi hagi pràcticament... O sigui, la minoria de la minoria són nord-americans. O sigui, tota la resta són d'altres parts del món.
Sí, a veure, no oblidem també que la NASA neix en part amb científics nazis. Vull dir, que surten d'Alemanya i els envien a Estats Units després de la Segona Guerra Mundial. I és com funciona l'acadèmia i el món científic aquí als Estats Units. La resta del planeta és la borsa de treball i els agafen allà doncs, gent des de Japó, Índia, Espanya, Portugal, Alemanya, on faci falta, i els envien aquí als Estats Units a treballar pel país, diguéssim. És bàsicament el que fa als Estats Units des de fa allà... Bueno, de fet, des de que neixen coses com la NASA, per exemple, que seria potser el més sonat, no? Però hi ha projectes semblants.
També tenim un tema interessant, crec, de la pròpia sèrie, que jo crec que desenvolupa ja potser més avançada, no ho fa des de bon principi, que és la relació que hi ha entre el doctor Chang, que mencionàvem abans, que és l'ajudant del doctor Mallory, que és el personatge del John Malkovich, i el que és la capitana Angela, que és aquesta actriu alta, forta, negra, no? Allò que ve a representar l'empoderament femení, en aquest cas, i racial, també, dins de la pròpia sèrie, per trencar aquí estereotips i motllos, no? I crec que es crea una relació que està divertida de química, no?, entre els dos personatges, també, contraposant la mateixa relació que també tenen tant els personatges de Steve Carell i John Malkovich, amb el fet doncs, d'aquesta vessant la militar contra la científica, no? Que, vulguis o no, durant tota la sèrie està trobant aquest equilibri.
Jo trobo que és el pitjor de la sèrie, amb molta diferència, perquè ho trobo molt mal construït i que els dos actors són horribles.
Bueno, no hi ha química, això és veritat, però trobo que està bé, estan divertits junts.
O sigui, veig les intencions, però crec que amb dos actors, potser sí, amb més química i potser més taules, hauria tirat endavant. Però és que es nota molt forçat per encabir el missatge que tu dius i que no encaixa per això, perquè els dos actors no són capaços de tirar endavant els personatges. Són completament inexpressius, no tenen gens d'espurna, d'humor, no funcionen. És per mi el pitjor, amb diferència, de la sèrie.
És que els secundaris són una mica estranys, des del meu punt de vista, en aquesta sèrie. I quan ja són ja actors de tercera fila, ja no ni t'explico. Un d'ells, per exemple, és un exestudiant d'aquí, de la meva universitat, que fa de... En un episodi creuen que és una espia, també, perquè sempre està amb el telèfon mòbil fent fotos. Baxter, una cosa així es diu, crec. Clar, aquest és un noi que va estudiar periodisme aquí i anava a classes d'impro, no?, d'improvisació, en els seus ratos lliures, i no es dedica professionalment a això, i es nota, no?, quan el veus a la sèrie. I aquests dos personatges, jo també els veig una mica, no sé, descol·locats, però no sé, em va semblar que tots, en general... ho feien bastant malament, és molt dur això que estic dient, quan arribem al nivell d'actors secundaris, no? que diuen... Són poc creïbles, vaja, des del meu punt de vista.
Tots els actors joves són bastant horribles en aquesta sèrie, perquè la filla de l'Steve Carell i l'Uso i Lisa Kudrow tampoc té un gran nivell. Transmet molta espontanietat, molt fresca, però interpretativament és bastant justeta.
Ostres, jo no sé, no hi estic d'acord. Jo crec que pel paper que fa... Hi ha la justa, i jo crec que en una segona temporada segur que veurem que el broda millor, i clar, és que ella acaba d'arribar amb una... Viu, venen d'una ciutat amb tots els... que ha deixat els seus amics, amigues i altres parts de l'oci, no? I va amb una base militar, vull dir, que ella ja se li veu que a més hi té moltes coses en contra, i la seva mare a la presó, i a la relació amb un pare que, clar, treballa moltes hores. I jo crec que la relació de l'Erin amb la capitana Davis, és? Jo crec que es podria treballar més aquí, li trauria suc, eh? A mi m'agrada aquesta incipient relació. I no ho sé...
No, Davis, tampoc... no, Angela.
Angela, sí, amb l'Àngela... no sé, a mi m'agrada. I hi ha altres detalls del guió, tipus comentaris que li fan a l'Erin, o coses que es diuen, no?, que són sexistes. Això, amb una comèdia com aquesta, costa d'introduir-les, i ho fan. I jo crec que s'ha de trobar l'ajust, però jo... Ostres, jo crec que es pot trobar, en una propera temporada.
A veure, és que el problema jo no crec que sigui de guió. O sigui, jo crec que és el to. Els actors protagonistes, diguéssim, o que tenen més taules, estan tirant cap a un humor molt concret des de vessants diferents, com seria John Malkovich des de la sobrietat, i en canvi a Steve Carrell, que és més explosiu, i en canvi el sector secundari sembla que estiguin en una altra pel·lícula. Sembla que estiguin en una comèdia romàntica de Julia Roberts.
Sí,
No saben pillar el to. I els guions, quan tu saps perfeccionar el teu personatge des del teu punt de vista, dones pistes al guionista cap a on pot explotar. I els guionistes jo crec que no saben cap on explotar perquè els sectors no aporten un punt més, que és el que haurien de fer els sectors de comèdia.
Jo crec que en aquest cas el fet d'introduir aquesta relació, que de moment no és amorosa, no? És una relació d'incipient amistat entre aquests personatges, ens arriba cap al final de temporada i és com que en algun moment de la sèrie haguessin decidit, ja la sèrie avançada, introduir aquest canvi, no? Perquè de fet no hi ha hagut fins al moment que no apareix aquesta química o aquesta relació que hi ha entre ells dos. La sèrie no t'insinua des del primer capítol, i això que estan els dos personatges des del primer capítol, i un capítol, com que coincideixen amb un viatge en cotxe, sembla que a partir d'aquí doncs pugui créixer algun altre tipus o consolidar aquesta amistat o agafar aquests dos personatges que són tan diferents com a parella còmica, no? Com si se'ls hi acudeix en aquell moment perquè, ostres, sembla que en un capítol doncs ha funcionat. Tirem per aquí, per als dos capítols que ens queden. A veure, veurem llavors com ho treballen de cara a una segona temporada. I potser encara és aviat per acabar de jutjar, eh?
Ah, hi haurà una segona temporada?
No ho sé. Jo espero que sí, que hi hagi segona.
No sé.
Jo tinc la sensació, que potser m'equivoco, però que aquesta sèrie ha sigut feta una mica correcuita. Perquè tinc la sensació que tenia el concepte molt clar, tenien molt clar els personatges protagonistes qui serien, i s'han trobat que és una sèrie de 10 capítols, que no és molt, de capítols que són bastant curts, però que han de ficar relleno d'alguna manera. I per mi aquest ha sigut el gran problema, que han intentat explotar trames paral·leles o secundàries que no aporten tant o no aporten res a la trama principal. També s'ha de dir que l'estructura de la sèrie és molt irregular, perquè en un principi penses que és el dia a dia en una nova força militar i els últims tres capítols, corre cuita, t'estan intentant vendre que aquesta temporada és de com arriben a la Lluna. I es nota un canvi molt brusc de forçar la màquina per com volgué donar un tema central a tota la temporada que fins al moment no hi era. Era anar avançant a poc i de cop i volta els últims tres capítols, l'objectiu que et marquen claríssimament és aquest, que això fa que tot es precipiti, com la relació aquesta i altres coses que succeeixen.
De tota manera, parlant això dels secundaris, n'hi ha un de molt bo, no m'ho podeu negar, que és l'ajudant de Steve Carrell, del general, que és en Bradley. És boníssim, aquest home és boníssim.
Sí, sí.
Jo crec que aquest sí que li ha, com dius tu, Jacint, ha pillat el to de la comèdia. Crec que estan al mateix, estan sincronitzats i que es complementen molt bé, tant amb el doctor Mallory com amb el general Nerd. I també sospites que té una història al darrere perquè parla del seu pare, no? En algun capítol i tal, té una vida, tothom té una vida, no? Fora dels despatxos d'aquesta Space Force, però en aquell moment és que, a més, és molt resolutiu. Sembla que no hi toqui i acaba, bé, no sé, acaba resolent les coses o donant sempre la millor paraula. Al principi, si us en recordeu, en els primers episodis, era com tenia poc tacte, no? Entrava al despatx i només deixava entrar algú i després, tot seguit, li deia al general, tens visita. No? Ja ho veig. Com una mica ineficient, no? Però després te va explicant qui és, quina relació té amb el general, i és, bé, és maco, no? Perquè tothom es pregunta com és que aquest és el teu ajudant, no? I és interessant aquest personatge. És com aquesta... és un personatge maldestre que, bueno, que se van sortint, no? I que està en una posició de poder, però que ell s'ho pren amb molta relativitat, no? I està bé.
Però tornem al mateix, perquè és un actor que té la seva edat i es nota que té taules de la comèdia.
Sí, llavors tenim l'altre, l'antítesi, no? Que Ignasi, potser tu ho tens aquí apuntat, que és el diguéssim, el rival de Mark Nerd.
Ara sí, ja no, aquests són...
Ara aquest.
A veure, aquí hem de distingir que hi ha una sèrie de personatges que més o menys veiem cada capítol, i hi ha alguns altres que són estrelles, perquè, de fet, no només... Sí. Un és la Lisa Kudrow, que és un personatge que té un petit paper molt petit i que surten tres capítols, em sembla, com a molt. I llavors n'hi ha d'altres que també són secundaris de luxe, que apareixen en el primer capítol, que tenim les seves cares, són molt conegudes. Una és aquest, és el Noah Emmerich. Era l'amic de Jim Carrey i Show de Truman, per exemple, entre molts altres papers. El Noah Emmerich l'hem vist a tot arreu, i aquí fa aquest paper de rival. Estem parlant d'un actor ja d'una certa entitat. No només ell, també la Jane Lynch, l'actriu que hem vist a Glee, l'hem vist a Marvelous Miss Maisel, és una de les còmiques més...
Per excel·lència, sí.
D'Estats Units, més ben valorades i més ben... O sigui que també apareixen dos o tres capítols al llarg de la sèrie. Vull dir que són tota una sèrie també d'actors secundaris que dius, hòstia, han fitxat aquest, han fitxat l'altre. Vull dir que tenen noms importants. Ni que sigui per aparèixer de manera esporàdica, no?
Sí, es nota que són els que fan de caps de cada branca. Són aquests veterans del món de la comèdia i es nota.
Sí.
I es nota que Netflix, a veure, ja ha apostat fort per aquesta sèrie, perquè jo no sé quan ha costat, però això val un ull de la cara. I les comèdies les solen fer perquè solen sortir barates, però aquí s'hi han deixat la pasta perquè es nota, és que es veu perfectament el disseny de producció i tot això, que no els hi ha importat gastar-se una morterada.
Però són molt bons aquestes escenes, molt bones, quan en alguna escena que estan... No, que encara hi ha aquesta rivalitat i que el personatge de Noah Emmerich vol ocupar el lloc de l'Steve Carell. Ostres, i es diuen totes aquestes... Tot que tu diries, això és el que es deuen dir en una reunió de generals, diguéssim? Totes aquestes... no sé com dir-ho en català, no? Que se les diria bravuconades, no? Totes aquestes que es treuen el pit allà, treuen pit, no? I qui la té més grossa i vinga i fot-li...
És que aquesta sèrie té aquesta cosa que a vegades enmig de la comèdia no saps si és veritat el que estàs veient o no, o és una exageració en format de comèdia, no? Té un punt que no saps mai... si forma part de la comèdia, forma part de la crítica, algunes coses.
Home, de comentaris d'aquests, fora de to, seria un eufemisme molt, molt gros, no?
Sí.
Però com les coses que diuen ells, tenim volums i volums de... Aquests grans militars, i grans militars vull dir de rang, no? De grans persones, com aquests, no? Que formen part del Joint Chief, no? De l'agrupació de les diferents branques, però també hi ha caps militars que controlen regions. De fet, la Space Force es crea perquè ja controlen tot el planeta Terra i s'ho han repartit entre uns quants, i ara queda allò que hi ha una mica per fora del planeta Terra, no? I també per dintre, que seria la part cibernètica. I per això s'ha creat la Space Force, perquè hi ha militars que funcionen com si fossin procònsuls de l'antiga Roma, no? Que controlen el sud-est d'Àsia, un altre controla... El no sé què. Quan va haver l'operació aquella de captura i assassinat de Bin Laden, en part, cada vegada que hi ha una operació d'aquestes, hi ha lluites de poder entre els Navy Seals i els Buenas Verdes, perquè no sé què, no? Perquè són de branques diferents, de fet, al cap i a la fi. I tot això, per això existeix des dels anys 40-50. La Força Aèria, de fet, neix després de la Segona Guerra Mundial. Abans és part de l'exèrcit. I en part és per culpa que la Força Aèria vol treure pit, que la Guerra Freda és com és, perquè ells de seguida tenen el control de llançar les bombes nuclears, quan encara no s'han inventat els míssils intercontinentals. I tenen molta autonomia. Aquí totes les agències tenen una certa autonomia, no? I ja quan són militars ja ni t'explico.
De fet,
una pel·lícula...
Sí. Digues, Jessy.
Digues, Marta. No, digues.
Que no, que aquesta mena de competició tonta es veu en aquell episodi de anem-nos a entrenar i a veure quina facció guanya, no? Amb els...
Exacte, sí. Us poso un exemple. A la guerra de Corea s'anaven a utilitzar bombes nuclears com a arma de guerra normal. I això estava planificat, és a dir, llançem 4 o 5 bombes atòmiques a la frontera amb Xina i llavors ja tot tranquil, no? Però és que, clar, aquesta és la manera de veure les coses per alguns militars, no?
I no n'hem parlat del secretari de Defensa, que no deixa massa bé, si realment és així, no deixa massa bé el secretari real de Defensa del govern dels Estats Units, eh?
Sí, és Mark Esper, el secretari de defensa.
Sí, també hi ha un capítol que em sembla que també surt aquest personatge, que és quan han de comparèixer. És davant del Senat o per justificar...
Sí, una comissió d'investigació, sí, d'aquestes, sí.
Per justificar el pressupost, perquè s'estan gastant allà uns calés que no estan escrits en una cosa que tampoc està molt clara que vagi tirant davant, i al final tiren del patriotisme, no? Aquell discurs que fa... I al final el patriotisme tocava comprant absolutament tot.
Sí, sí.
Sí. Sí, les escenes on hi ha congressistes són una mica divertides, suposo, per al públic aquí, perquè són paròdies de polítics reals. O sigui, la no sé què Pitossi, crec que es diu a la sèrie, és Nancy Pelosi, que és la congressista. La Angry Congresswoman és Alejandra Cortés, que és aquesta noia tan jove, d'origen llatinoamericà, que, sí, que és bastant coneguda dins i fora dels Estats Units, no? I llavors tenen una versió de meme, si vols, d'aquests personatges.
Bé, això és d'aquesta cosa que fa la sèrie.
Que jo suposo que és el que estàvem buscant, però és que clar, sí, no sé quins nivells d'audiència ha tingut aquesta sèrie, perquè sincerament crec que són baixos.
Bueno, el ser per Netflix, no et pensis. Qualsevol cosa que té Netflix té una difusió molt important. Ara, com que tampoc sabem ni Netflix dona xifres oficials de si la sèrie és vista o no, i a vegades el que s'agafa com a referència és les mencions a través de xarxes socials, doncs bé, també ja sabem el que passa molt amb els productes Netflix. El passar la sèrie sencera el dia de l'estrena, en 10 dies doncs ja n'ha parlat tothom i llavors es deixa de parlar de la sèrie, no?
El que tenim clar és que no ha sigut un petardazo, perquè que no hagin anunciat la renovació, queda clar que n'esperàvem molt més.
Bé, clar, també estem en un temps complicat i anunciar renovacions de sèries quan tampoc està molt clar quan podràs començar a rodar de nou aquestes sèries, també és complicat, eh? Ha arribat també en un moment que delicat, tot plegat. Hi ha un moment també de la sèrie especial, que és el moment en què aquest personatge d'Àngela, Ali, és la primera en posar el peu a la lluna després de molts anys, s'asseja una frase i li surt aquest "It's good to be black on the moon". Uh-huh. Clar, això no sé francès, tu, que... com... Què representaria si això fos real, no?
Home, bueno, primer, si ja posessin algun... Que aquesta és la idea, també, de Space Force, de tornar a posar homes a la Lluna. De fet, hi ha una altra sèrie, no recordo ara en quina plataforma, que és una ucronia, en el sentit que parla que els primers a arribar a la Lluna van ser els soviètics, sinó els americans. No sé si la teniu controlada, aquesta sèrie. És que no sé si ha arribat ja...
Sí, el de Mankind, que es pot veure per Apple, sí.
És Apple TV. I perquè la idea és punxar a la societat americana perquè això, aquest patriotisme ha de tornar a crear certes sinergies a la carrera espacial. Ficar-hi que la líder de l'expedició en aquesta sèrie de ficció sigui negra, sigui una dona, i a més digui aquest discurs, no només pel que està passant aquest any, no?, amb la mort de George Floyd, tot el que està passant amb Black Lives Matter, però és que... Però aquí la policia mata negres i no negres cada setmana, vull dir, tampoc... La diferència amb George Floyd és que el van filmar i es va fer una certa difusió. Això és un país, com tots els països, però aquest encara més, és un estat policial, com pot ser Espanya, també, on maten immigrants quan intenten arribar a la costa sud. Clar, ficar-hi aquell personatge negre, dona, que digui aquesta frase, a mi em va semblar molt, molt cheesy, com diuen aquí, no? Molt massa senzill com a acudit. Si hagués dit una cosa més forta, ho hagués entès, però no deixa de ser una sèrie que està capada en molts aspectes, com totes les sèries, no? Que està capada en el sentit de que no és valenta en algunes coses.
Bueno, és que jo ho vaig entomar bastant diferent, que era una crítica a això de les quotes, perquè si us hi fixeu, acaba sent astronauta perquè no queda ningú més, i per això és ella qui trepitja el terra. I quan té el seu moment crucial, tampoc sap què dir. O sigui, jo veig bastanta crítica,
sí,
que no sé si és pretesa o no, però és això, és ella perquè no queda ningú més. Dona la casualitat que és dona i és negra, però no perquè ho hagin buscat ni volgut.
Bé, i és bona pilot, perquè hem de recordar que no pots ser astronauta de la NASA si no ets pilot. diguéssim, de l'exèrcit, pilot militar. I ella ho és, perquè, si us en recordeu, és qui porta el general amunt i avall, encara que sigui per l'helicòpter, encara que sigui per la cita conjugal a la presó. I que, per cert, quins moments més absurds, també, però bé. A mi, és cert, jo també ho he pres com una crítica, de, fins i tot, si us en recordeu mesos enrere, va sortir publicada a les xarxes que la NASA no tenia talles per dones astronautes.
Sí, és veritat. Sí,
vale? O sigui, si comencem per aquí, ja, doncs això jo m'ho prenc com una crítica. I si ja veiem quin és l'equip que acompanya la capitana Àngela, un lampista que, en fi, fa una cara de despert que tira enrere, amb una altra noia que es veu que ella mateixa ho diu, no? Perquè se'n vanta que no sé quantes ha estat a la presó i no sé quines coses ha fet i que ha agafat armes, no? Aquesta és la no sé quina vegada que agafa una arma. I d'altres que... Ostres, que és un equip... és com un acudit dels d'abans, no? Va un avió, un rus, un xinès... És com això. Va un, no? un lampista, un no sé què, i se'n van a la Lluna. Què faran?
També hi ha un capítol amb un personatge que crec que és important, que és, jo he interpretat, que és una paròdia d'Elon Musk, que és el personatge aquest del capítol Edison James, que és aquest, en aquest cas...
Una dona.
És una dona.
Sí,
que,
sí, totalment era el Musk.
Treballa per la recerca també de l'espai, materials...
Altruista,
però
total.
Des de la branca privada. Que és bàsicament doncs, Elon Musk, per entendre'ns, no? Doncs aquest geni que inventa i que treballa per la branca privada i ha fet doncs,
sí, perquè ha fet un hidrocarbur, no? Ha fet
sí, en aquest cas sí. Ha fet un...
Se suposa que ha fet un combustible que és molt bo, que és molt eficient i que serveix per enlairar coets.
De fet, em sembla que és també en el primer capítol o el segon, que hi ha una altra referència, Elon Musk, crec que és el segon, quan es parla de que hi ha un Tesla orbitant a no sé on. Realment,
sí. Ah, sí.
És així, hi ha un Tesla que...
Sí,
en aquestes proves que va fer Elon Musk va enviar un Tesla a l'espai. Aleshores, doncs, dintre d'aquesta ferralla que te pots trobar a l'espai, hi ha un Tesla.
Sí, i això és real, o sigui, es demanaran diners, per al SpaceX, que és el projecte aquest, o com es digui, que té Elon Musk, però també per Blue Origin, que és el que porta Jeff Bezos, el de...
Amazon?
Com es diu això? Mm. L'Amazon. Però és que, clar, és que tot això és... És que encara que no diguéssim, no s'anunciï, tot això es dona per suposat. Aquí, quan veiem soldats... a tots els països és així, no? Però especialment als Estats Units... Quan veiem soldats amb la bandera i fent coses i tal, amb els seus tancs i els seus uniformes, molts d'ells, en realitat, no són de veritat soldats dels Estats Units d'Amèrica com a país. Són soldats d'una empresa privada que està subcontractada per als Estats Units d'Amèrica. El secretari de Defensa és això. O sigui, és un contracte, una persona que s'encarrega a fer aquesta mena de contractes. És així com es regula la despesa també pública. O sigui, és una forma de fer-la baixar, externalitzes aquesta mena de... No estic parlant de mercenaris, per se, però perquè també en tenen, però totes i cada una de les branques militars i de les unitats sempre hi ha algun component que en realitat ho porta una empresa privada. Aquí a Espanya també passa.
Sí.
De fet, el Julian Assange aquest, que estava en una... allà a l'ambaixada d'Equador a Anglaterra fins no fa gaire, el sistema de seguretat de vigilància ho portava una empresa de mercenariat espanyola, que està al sud d'Espanya. Per això ja fa molt de temps que és així, vull dir, és una cosa molt comuna, de fet és una de les formes d'escapar a convencions de Ginebra, és una forma d'escapar a certes repercussions legals.
Parlàvem abans també de Steve Carell. Hi ha un capítol que potser a mi m'ha recordat més a l'Steve Carell de The Office, que és aquest que ha d'anar ell en substitució d'un astronauta i passar una setmana en un hàbitat lunar simulant que estan a la Lluna. I el pobre intenta allà només en una setmana i veiem que s'enfonsa, gairebé no se'n surt. Intenta fer-se amic de tothom, per això dic jo que em recorda bastant a The Office, no? Que intentava ser el jefe enrotllat, que es feia amic de tothom. i allà tothom el mira una mica així perquè no deixa de ser el jefe, que es barreja enmig del seu personal, entre cometes, si li volem dir així en aquest cas, però m'ha recordat en aquesta cosa que també tenia a The Office el personatge de Steve Carell.
Sí, sí. Suposo que si deixéssim que el cap de l'oficina de The Office convisqués una setmana amb els seus treballadors i treballadores, home, jo crec que seria encara molt més absurd que el que veiem allà, però bé, podria ser. A mi m'ha agradat molt tot certes coses que a més tenen punts de realitat, com la criança de patates, no? O sigui, aquest conreu de les patates a l'espai com a base d'aliment i que n'estan, se les mengen de totes maneres i pobres n'estan ben tips. I aquest seguiment de si va o no va de ventre el general Nerd, això de les constants vitals, ara s'ha posat nerviós, ara no sé què, me va fer molta gràcia, no? I a banda ell està, doncs, lidiant amb coses pròpies, no? Perquè ha sortit enfadat amb la seva filla. Se n'ha anat, vull dir que s'ha enfadat amb la seva filla. Bé, no sé, és interessant aquella setmana. Allà. A més, canvia molt la perspectiva. Quan arriba es comporta com un general, no? I ordre aquí a tothom i tu endreça i tu no sé què, i al final es desafoga i l'acullen com un més. Bé, és... Home, això no passaria en la realitat, jo crec, però en aquest cas ell ho porten bé. El que passa que sí que és cert que més aviat té relació amb un dels... És el que dèiem abans, de secundaris, no? Amb un dels tres. La resta són bastant desapercebuts. No sé si
sí,
a tu t'agrada...
Sí, les patates.
Sí, les patates és veritat.
Ja es veu també a The Martian, aquella
sí,
pel·li
sí. I això
basada...
és real. Vull dir, es poden conrear patates, diguéssim.
Sí, és que la patata, de fet, aquest és en part l'èxit de la patata, que és un producte que es pot cultivar en que pots tenir més d'una collita a l'any, en circumstàncies molt dures, en hivern, per exemple, és un dels grans superaliments, si vols dir-ho així.
10 capítols, quin d'aquests per vosaltres és el que més us ha agradat, heu trobat més brillant? A veure, Jacint, comença tu, a veure si coincidim.
Ah, complicat, perquè trobo que, a part dels tres finals, la resta els trobo bastant semblants de to. Jo diria potser el del mico i el gos a l'estació espacial. Jo crec que, tot i que em venia a veure els gags, vaig riure molt.
Mira, doncs coincidim, perquè a mi també potser és el meu preferit. De fet, el tema dels animals a l'espai seria una altra gran cosa, no?
Sí, jo crec que aquí seria una altra crítica gran de com s'han tractat els animals amb la carrera espacial.
De
jo
fet...
també, em quedo amb aquest. Vaig riure força i vaig quedar amb la boca oberta en més d'un moment, de dir, no me puc creure, quin absurd. I pensar que això podria ser real.
Home,
o sigui, tu has ensinistrat un mico perquè arregli coses.
No, 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 ha ensinistrat el mico. El mico no està ensinistrat per fer això. Aleshores, ell li va dient, i el mico, jo encara no he acabat d'entendre com és que entén les ordres que li dona l'Steve Carell.
No sé.
Però, pobre mico, massa lluny que arriba a tota la feina que fa.
I després de tot plegat, que s'enredi amb el cable. Vull dir, que trist.
Se li pot ensenyar a un ximpanzé a certs homínids llenguatges, o sigui, s'ha fet.
Home, amb això juguen, no? Amb això juguen, que és...
Home.
Hi ha una base de possibilitat. El que passa és que...
No sé si heu vist una pel·lícula
a veure
de culte com és Congo, que ja t'expliquen perfectament com funciona. És un estudi portat a la gran pantalla.
Sí, sí, sí.
Pensava que anaves a esmentar la Jennifer Goodall, ara mateix, però no.
Bueno, i el planeta dels simis, que van agafar simis reals que interpreten persones.
Ah, sí, exacte. Sí, sí,
sí. O sigui, aquí hi ha una empresa ara que està al punt de mira perquè té micos esclavitzats per recollir cocos, no sé on, ara no recordo, i perquè, clar, pots fer-ho. O sigui, ja fa molt de temps, el paio que va trobar el copito de nieve, el floquet de neu, a banda de fer això, ell estudiava com els primats eren capaços de fer eines, també, i que és una cosa que ja està acceptada, però que en el seu moment era una mica ciència-ficció, però ja està acceptat.
Mm. Bé, compartim bastant d'ADN amb els ximpancers, vull dir que no és estranyar que pugui entendre les ordres o les mirades d'algú, perquè és que estaven fins i tot interpretant si estava de mala llet o que necessitava o que allò que li prometia l'Steve Carell sabia que no era cert. Era boníssim.
Clar, és que és això. És que...
Si un ximpancer pot saber quant t'estan enganyant, com és que nosaltres no ho sabem?
O sigui... No era un ximpancer, era un simi.
Un simi.
Sí, perquè era més gros. Sí, sí. I aquí vindria a ser l'altre, el gos, l'homenatge a Laika, no? Per entendre'ns. Sí. És...
I acaba igual de malament.
Bé, és que clar, tots els animals que n'han enviat a l'espai ja sabem com acaben. Vull dir que no... Hi ha molta mítica, però pobres animals no poden sobreviure gaire temps a l'espai.
En fi... Uh-huh.
Més cos... Bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més al voltant de la sèrie, algun tema més que ens hagi quedat pendent?
No, com a tema no.
No, l'únic que diria és que sí que hi ha certes teories que surten que tenen base científica. Això és cert. Com les veles amb l'energia solar que es puguin arribar a moure, no? Quan volen rescatar... Uh-huh. El simi o com volen apropar una nau a l'altra per poder-la arreglar. Sí que hi ha teories que o fets que són anècdotes també en la història de la carrera espacial dels Estats Units, que tenen arrel històrica o tenen arrel científica. I la resta, doncs, és ciència-ficció. O no sé, Francesc, no sé, potser hi ha més realitat.
Sí, ciència-ficció i no al mateix temps. És a dir, el que passa és que no tenim una sociabilització d'aquesta branca de la ciència. A veure, no tenim una sociabilització de moltes branques de la ciència, i aquesta en particular, diria. Però és que moltes d'aquestes idees, o sigui, estacions espacials, la primera és dels anys 70. Però hi ha idees de tenir estacions espacials, però idees que no són... de sombrero de Alicia, no? Idees que són de que m'hi poso i sóc un científic i no estic fent una novel·la de ciència-ficció, són dels anys 20. O sigui, moltes de les idees aquestes que apliquem a la ficció de la conquesta de l'espai estan basades en coses que ja estan pensades o fins i tot patentades. El cas més clàssic és aquell de Star Trek, no? La sèrie dels anys 60. Que, el comentari típic, ostres, és que tenen tablets. Ja és que la patent del tablet és d'aquella època. Vull dir, el que passa és que no hi havia la... O sigui, hi ha la idea, però no hi ha la tecnologia per tirar-ho endavant. Mm-hmm. Steve Jobs, quan comencen a fer aquelles maquinotes, no, dels primers Macs, ell deia, o sigui, això és el que faig ara perquè no puc fer cap altra cosa, però el meu objectiu, és una de les primeres entrevistes que li fan, agafa un llibre i diu, el meu objectiu és fer una computadora que sigui com aquest llibre. I això és als anys 70, principis dels 70. Però són idees que costen de tirar endavant, els hàbitats aquests de simular que es viu a l'espai, ja fa molts anys que circulen i n'hi ha per tot el planeta. De fet, l'eslògan inicial de la Space Force havia de ser Mars és la següent passa, una cosa així. O sigui, la idea d'anar a Mart com una realitat dintre d'aquesta generació. Però sí, és complicat, és molt car també fer això.
De fet, d'estar en marxa, per exemple, comentàvem ara fa un moment... abans i està en marxa això d'arribar a Mar d'aquí res. Bé, d'aquí res,
sí,
d'aquí 10
sí.
anys, no? O Trump ho ha promès en X temps.
I Interstellar, no sé si recordareu un dels contextos, diguéssim, històrics d'aquesta pel·lícula, és un món al qual la gent creu que la cursa espacial no ha existit. Uh-huh. Perquè és possible fer això. O sigui, és possible, de la mateixa manera que sabem llegir i escriure, és possible implementar legislació que elimini la possibilitat de saber llegir i escriure, perquè això ja s'ha fet. Als Estats Units s'ha fet, per exemple. O eliminar llengües senceres. Es poden eliminar branques del coneixement i fer veure que això no ha existit mai. No? És superfàcil, de fet, de fer-ho. El que és difícil és sociabilitzar certes idees del que és la branca d'una ciència o un coneixement, el que sigui. Sobre l'Space Force, també ens estem enfocant molt al tema d'anar a la Lluna, anar a Mart, però és que un dels altres projectes, i això és una de les coses que em va explicar aquest contacte del Departament de Defensa, és la qüestió de la guerra cibernètica, que és una cosa que ja fa molts anys que existeix i que cada vegada es fa més palpable. coses com el ransomware, no? La idea aquesta de que t'entra un virus informàtic que no se sap ben bé qui el genera i té segrestada l'empresa sencera. Això a Espanya va passar l'any passat, si no m'equivoco.
Sí, sí, sí.
Però és que aquí hem tingut una ciutat a Florida que el 2019 va passar a Baltimore i va passar a altres ciutats del nord dels Estats Units, però Riviera Beach, al costat d'aquí de Gainesville, van haver de pagar $600,000 o $400,000 de rescat, a no ser qui. És a dir, aquestes coses no solen arribar gaire a la premsa generalitzada, però estan passant cada any, des de fa uns quants anys, que virus informàtics o algun tipus d'atac cibernètic, tancament de webs, per exemple, durant l'1 d'octubre, allà a Catalunya, és una cosa que es va fer, algunes sí que tenien l'ordre judicial, la Guàrdia Civil tenia capacitat per fer-ho, però molts dels atacs que es rebien es venien de no sé on. Venien d'Europa de l'Est, els usual suspects, no? Perquè aquests ja tenen programes de tipus Space Force des dels anys 50, 60, que necessiten trobar la seva via de justificació, i l'actual és el ciberterrorisme o les ciberguerres. Uh-huh. I Space Force està per això, també.
Bé, i acabant amb Space Force, un detall, l'actor que fa de pare és el Fred Wheeler, que és l'actor que va morir uns 15 dies abans o 10 dies abans que s'estrenés la sèrie, que és el que fa del pare de Steve Carell a la sèrie, que és un còmic també que l'hem vist a 1000 pel·lícules i 1000 sèries, jo què sé, El Reportero, Very Important Perros, que es va dir aquí, bueno, moltíssimes pel·lícules, un d'aquests còmics que hem vist a 1000 produccions i comèdies nord-americanes.
Un crac, aquest home m'encanta com actua.
Sí. La veritat, sí, aquí en cas que hi hagi segona temporada, sí que, pobre, malauradament no el veurem. No el veurem. Doncs, no sé, alguna cosa més a dir o ja està, ho deixem aquí.
Jo vull comentar una cosa perquè em sembla que ha semblat que a mi la sèrie, tot i que al principi he dit que m'havia agradat, que he sigut molt crític. Jo he de dir que hi ha coses que crec que no funcionen a la sèrie, però en termes generals puc dir que amb un 80% m'ha agradat i funciona molt bé. I jo crec que una segona temporada, com hem estat dient, crec que donarà per acabar d'explotar els punts forts que s'han vislumbrat aquesta primera temporada. Hmm.
Home, sense cap mena de dubte, la parella Steve Carell, John Malkovich...
És boníssima.
És que no cal que facin res. No cal que posin en pantalla, ja està.
Sí, és un gust tornar a veure en John Malkovich, no? I amb aquest paper també de còmic que està en compressió, no? Perquè veus... Bueno, fins a l'últim capítol, que allà es deixa anar més, però està tot el contingut... tota la sèrie. És d'aquells científics que porten, suposo, anys treballant a l'administració i que va veient com van arribant els generals i tots són tallats pel mateix patró. I aquest potser sí que es desvia una mica, no? I en algun moment creuen aquest límit professional i se l'emporta a comprar corbates. I és molt bo, aquells moments són molt bons. Tots dos sols a la pantalla, davant d'un mirall, és boníssim. I aguantar-ho, vull dir que sí que es nota, com dèiem abans, no? Que tenen moltes fustes, vull dir que és que han fet de tot, perquè a més tu, Francesc, que no has vist pel·lis d'en Steve Carell, també ha fet drama, no ha fet només comèdia, ha fet drama i ha fet alguna pel·li amb un personatge d'orillo i te n'has d'oblidar que és el de The Office, però te n'oblides, perquè ho sap fer també, estan en el registre, vull dir que aquí té aquesta experiència i agafa una mica... Li canvia, no?, la cara. No és, algunes vegades sí que te recorda The Office, però d'altres no. I jo suposo que en la seva carrera... Ostres, ara és un bon moment per recuperar algunes pel·lis d'aquestes sèries, que dic, de Steve Carell.
Sí, sobre el duo ja és l'última cosa que dic de la sèrie. Sobre el duo aquest també té una llarga trajectòria a la ficció. És el duo clàssic del militar i el científic, és a dir, és l'estranya pareja, no? El racional i el que no, és el policia i el forense, és el civil i el civil i l'uniformat, bàsicament, que és una...
Bueno,
és un
com
tipus de personatge.
Expedient X,
Sí, exacte.
És aquesta parella que tan bé funciona quan es crea bé, que és el que diu en Jacint, està molt ben construït el guió i les seves línies, ells han sabut portar-les a un terreny que vas veient com la química s'ha forjat. i que la segona temporada jo esperaria veure'ls i veure'ls amb ells dos.
Molt bé, doncs si no tenim res més a afegir, ho deixem aquí amb aquest Space Force, que aquí queda la recomanació. Tenir els 10 capítols a Netflix, els podeu veure, devorar, us els repartiu com vosaltres vulgueu. Hem explicat alguns spoilers, però no passa res, la sèrie es pot gaudir independentment del que hem dit aquí. Proveu-la, a veure si us agrada. Hi ha gent que li ha agradat, aquí majoritàriament doncs, valorem més positivament que negativament la sèrie. I de les comèdies que hi ha actualment, per mi potser és de les que... Tot... Potser perquè té aquest punt de que no és sincerament una comèdia, sinó que també et vol aportar altres coses i que reflexionem i que siguem un somriure de... d'algunes. Francesc, Jacint, merci per acompanyar-nos avui i tu també, Marta.
Sí.
I ja fins al setembre, que tornem.
Ja està, vacances.
No sé què faré tant de temps tancat a casa.
No tens feina, no? M'han dit que t'avorreixes.
Sí. Mira, estic per fer més vídeos a YouTube, em sembla.
Ai.
Molt bé.
Ai, quina por. Vinga, una abraçada, anem a acabar el programa nosaltres.
Vinga, adéu.
Adéu. Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drinks melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Co.
Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda. Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go?
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. De llarga durada, però perquè us duri el que resta d'estiu. Si tot va millor, ens retrobarem el 9 de setembre. I si va menys, el 16. Us recordo que aquest any no hi haurà especials d'estiu, però mai se sap. En tot cas, als futurs mecenes els espera un o dos programes exclusius, el primer dedicat a Pulp Fiction. Ja us avisarem per la web, les xarxes socials i els canals de podcast. Mentrestant, sempre podreu recuperar programes antics per gaudir d'hores i hores d'entreteniment amb nosaltres al llarg de l'estiu. Com sempre, acabarem amb música. Res més indicat que aquest Spaceman de Harry Nilsson que apareix en la sèrie Space Force i que lliguem també amb l'entrevista que hem fet al màster en Astronomia i Astrofísica Joan Anton Català. Qui us parla, l'Ignasi Arbat, m'acomiado de tots vosaltres. Cuideu-vos moltíssim aquest estiu. Ens escoltem aviat. Ningú no és perfecte. Bang, bang, shoot 'em up, destiny. Bang, bang, shoot 'em up to the moon. Bang, shoot 'em up, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. I wanted to be a spaceman, that's what I wanted to be. But now that I am a spaceman, nobody cares about me. Hey, Mother Earth, would you bring me back down safely to the sea? Around and around and around and around is all she ever said to me. To make a good run, I wanted to go to the moon. I knew that it had to be fun. I told them to send me real soon. I wanted to be a spaceman. I wanted to be it so bad. But now that I am a spaceman, I'd rather be back on the pad. Hey, Mother Earth, won't you bring me back down safely to the sea? Around and around and around is just a lot of lunacy.
Safe on the ground.